El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Bon dia, benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i aquesta setmana, com sabreu, ha sigut intensa, dura, pel caos de Rodalies, però sobretot pels tràgics accidents de tren a Ademuz i a Gelida. D'aquelles setmanes que a tots ens agradaria esborrar, sobretot pel que ha passat, per les morts i per tot el que comporta tot això, per les famílies, per les víctimes. Setmanes que, com deia, dies que ens agradaria esborrar tots, però no ens ha quedat un altre remei que informar minut a minut de tot el que ha anat passant. I avui volem, doncs, començar també el programa d'aquesta manera, fent una mica de recopilatori del que han sigut aquests dies a Catalunya i arreu d'Espanya.
Una jornada caòtica. Avui els desplaçaments a Catalunya, bàsicament a la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona, Catalunya General, primer perquè no funciona Rodalies. No hi ha una previsió de que avui funcioni, almenys d'entrada, i si funciona potser sigui a final del dia, però només estic especulant. I evidentment pel tall en sentit sud de la P7 entre Martorell i Vilafranca, per motius de seguretat, i que no reobrirà fins, jo crec que d'aquí uns quants dies, Això com es diu des del punt de vista de l'usuari? Perquè, clar, hi ha coses que passen i han de passar, però quan tu estàs allà, qui t'ho diu? Qui t'ho explica? Com t'ho organitzes? Parlem amb la Mercedes Vidal, de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic. Mercedes, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Possiblement una de les qüestions que m'ho confirmes, que continua sent, almenys pel que he pogut detectar, continua sent la manca d'informació a l'usuari per la situació, no?
Sí, la manca d'informació a l'usuari és un mal endèmic del nostre sistema que encara no s'ha resolt, i creiem que aquí és on es podrien fer més esforços. Però bé, o sigui, això no és una cosa d'un dia puntual, no? O sigui, més enllà del temporal, que és cert que el tenim, la situació d'ahir, d'avui, o sigui, evidencia una vulnerabilitat de la infraestructura de DIF, que està associada a dèficits de manteniment de dècades. O sigui, això no és una qüestió que depengui estrictament del temporal. O sigui, ja ho sabem, la meteorologia afecta el sistema i davant d'un moment on hi ha fenòmens adversos, doncs poden causar esllavissades, això pot passar. Però, clar, el volum d'incidències, no?, de les últimes hores davant del temporal, clar, revela un dèficit estructural a la xarxa de DIF, i la xarxa ha d'estar preparada i cal fer molts més esforços en manteniment preventiu. O sigui, tot el tema de manteniment de drenatges, talussos, vegetació propera a les vies, o sigui, inspeccions preventives, monitoratge, o sigui, i protocols d'actuació, que veiem que no, que això està fallant.
Clar, quan parlem de promocionar el transport públic, quan veus Rodalies com està, des de la Plataforma teniu feina, perquè això és un autèntic caos.
Sí, nosaltres portem des del 93 defensant el transport públic, no? I, bueno, doncs la xarxa de Rodalies ha canviat molt en aquests anys, no? Però sempre ho expliquem, o sigui, que hi ha una manca de manteniment endèmic en el ferrocarril convencional. O sigui, durant molt de temps, les inversions han anat al tren d'alta velocitat, en detriment, no?, doncs del ferrocarril convencional, que és el que fan servir cada dia milers i milers de persones en el nostre país. Clar, això, doncs, provoca un deteriorament que no s'arregla ni en un any ni en dos. I, clar, veiem, no?, doncs, que no s'està donant prou prioritat al manteniment més essencial del dia a dia, tot i les inversions milionàries, que ara aquesta situació sí que ha canviat. O sigui, des del 2018, més o menys, la manca d'inversió crònica ha canviat i ha tornat. Però creiem que no s'està donant prou prioritat, com deia, al manteniment més essencial del dia a dia. Però una altra qüestió és, o sigui, aquest aturem-ho tot com a gestió del risc. que creiem que no... que no és admissible.
Això, aquí volia acabar jo, clar, jo entenc que sí que hi ha trams de rodalies que passen per llocs que possiblement poden tenir aquest risc de llevissades del que ha passat exactament a Gelida, no? Però d'altres trams no, d'altres trams continuen exactament igual i no han estat afectats. Per què para tota la xarxa de rodalies?
Que això no ho qüestiono, perquè arribats a un punt és possible que aquesta sigui la decisió, correcta. La qüestió és que quan aquesta, no? O sigui, quan la gestió del risc es tradueix, no? Doncs un aturem-ho tot, o sigui, clar, el cost social d'aquesta decisió és enorme. I recau sobretot en la gent que no té alternativa, gent amb feines precàries, que no... sentíem, no?, que tot i que hi ha un permís aprovat, Foment està dient que no, que recupereu les hores. O sigui, estudiants, gent sense vehicle privat, mobilitat per cures, no? O sigui, clar, la reacció a aquesta situació fa entreveure una manca de protocols regulars per afrontar aquest tipus de situacions, no? I llavors, doncs, voldríem, no?, que hi hagués... doncs, establir, doncs, alternatives que combinin la seguretat amb la possibilitat d'oferir serveis mínims, no? O sigui, es poden fer moltes coses, circulacions lentes, disposició de serveis de transport alternatiu, doncs, per activar de forma immediata en casos d'emergència. Bueno, hi ha qüestions, però que requereixen una previsió a l'hora d'afrontar les situacions d'emergència, que, insisteixo, poden ser-hi i hi seran, no? Però el que volem veure és que tot això està previst i que sabem com respondre.
Doncs Mercedes Vidal, de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic, escolta'm, gràcies per donar-nos les vostres impressions. Molt amable.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Hoy vamos a hablar con Francisco Cárdenas Pons, que es responsable de UGT Renfe Cataluña y también es maquinista. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atender la llamada de COPE.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
¿Dónde te encuentras ahora mismo? Escucho megafonía. Quiero entender... En el vestíbulo de Sants. Explícame un poco qué ha sucedido esta mañana a primera hora. Mucha gente, había desesperación, nadie sabía qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que no había servicio de cercanías.
Se había suspendido el servicio anoche por falta de seguridad en las circulaciones. No se podía garantizar que no había más desprendimientos o árboles o piedras o muros caídos por las vías, y como prevención de riesgos para evitar posibles accidentes y posibles situaciones comprometidas, ya no digo fallecimientos, solo faltaría, lo menos posibles, pues se suspendió la circulación de los trenes, por seguridad, hablando en plata, sí, por seguridad total.
¿Ha habido una mala gestión informativa en este caso? Lo digo porque muchas personas, sobre todo a primera hora, acudían a las estaciones y se han encontrado que nadie les había informado.
Pues entendemos que sí, que ha habido una mala gestión informativa. La información tiene que ser básico en estas situaciones, tiene que ser básico, sobre todo también porque muy recientemente, bueno, y continuamente estamos teniendo un elevado nivel de obras, y todo eso debería repercutir en que la información por lo menos fuera fluida, ¿vale? Que fuera continua y que la gente estuviera enterado. Tú llegas a la estación y si no tienes tren, pues tú buscas un método alternativo, pero al menos que lo sepas, porque sí, igual ya es que ni vas a la estación, ¿no?
Eso es. Francisco, tú eres maquinista, aparte de responsable de UGT de Renfe Cataluña. ¿Qué se te pasa por la cabeza estos días, desgraciada semana, este accidente trágico de Córdoba y lo que ha pasado, lo que pasó esta noche, la pasada tarde-noche en Cataluña, en Gelida? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo vive un maquinista como tú en este caso?
Pues mira, es complicado porque después de lo de Córdoba, lo primero que dices, esto es inevitable, le puede pasar a cualquiera, puede pasar en cualquier estación, en cualquier punto kilométrico de la red española, te puede pasar saliendo de Lérida, llegando a Tarragona, en Girona, en cualquier sitio, y bueno, es un accidente, ya veremos a ver qué ha pasado, si es infraestructura o vehículo, pero es un accidente de aquellos que no es previsible. Sin embargo, ya después de lo de ayer, es cuando los ánimos sí que se han calentado mucho, los compañeros están pero más que preocupados, porque nos puede pasar a cualquiera, es así de sencillo. Todos sabemos que la infraestructura en Cataluña está muy por debajo de como debería estar desde hace muchísimos años, que no es una cosa nueva. y pues supongo que con estas grandes lluvias que han llegado, pues han incrementado estas situaciones, ¿no?, de desprendimientos, de roturas y de caídas de árboles. Pero bueno, como es algo que no es la primera vez que pasa, sino que ha pasado más veces, pues también tenéis que entender que la seguridad, ya no solo nuestra, que es importante, solo faltaría, más la de los viajeros. Nosotros vamos en un tren con 300, 500, 700, 800, incluso a primera hora, hora punta de la mañana, 1000 personas. Entonces, claro, tenemos que tener claro que podemos ir, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Que no vamos a encontrarnos nada, que no va a pasar nada. Si luego, hija mía, se nos cae un camión de un puente y se nos cae la vía, esas cosas no las podemos prever. Pero lo que sí que se pueda prever es lo que tenemos que evitar de alguna manera para evitar estos accidentes y estas posibles situaciones comprometidas, con fallecimientos o no, pero con heridos o no. Pues hay, lo que sea evitable se tiene que evitar, lo que no es evitable es inevitable que vamos a hacer, eso es inesperado.
¿Se os escucha a vosotros, como tú, como en este caso maquinista, cuando pasáis por una zona que veáis que es complicada, donde ya ha habido otro tipo de incidentes en otras ocasiones? ¿Se os escucha desde Renfe, se os escucha desde Adif, se os escucha en general?
A ver, nosotros tenemos un problema, es muy fácil, Renfe no tiene prácticamente problema en escucharnos. ¿Por qué? Porque nuestras reivindicaciones se las tiene que trasladar a Adif. No tenemos competencias para según qué cosas hacer en la red, ¿vale? Y como las tiene que hacer Adif, se le traslada. No se nos escucha demasiado. En el tema del AVE, por ejemplo, de las vibraciones de Córdoba y las vibraciones ahí, pasado a Zaragoza, Guadalajara y todo eso, llevamos ya casi 2 años quejándonos. No se había hecho ni caso ni nada. Entonces, pues es verdad que hay situaciones donde, bueno, ahora se ha hecho caso porque ha pasado lo que ha pasado, ¿eh? Que si no, posiblemente tampoco. Entonces ahora entiendo que Adif salga todo corriendo, todo arreglando, limitando las velocidades, ahora todo es muy rápido y tal, porque aquí nadie quiere ser el culpable de nada, y yo no entiendo eso, pero también tienen que entender que si cuando nos quejamos de forma continua, no lo hacemos, porque aquí nadie se aburre en el tren, vamos a trabajar, no vamos a buscar entretenimiento. Y si comunicamos una, otra y otra vez que hay problemas de vibraciones, problemas tal, que se caen los cafés, que se caen las bebidas, eso es porque la vía no está bien, el AVE tiene que ir todo perfecto. Pues coño, es también una falta, con perdón, es una falta de confort que tú estás dando al viajero, y que tú también estás sufriendo en tu turno de trabajo, y que es mala para el servicio. Y ahí es cuando empiezan unas vibraciones, puede acabar con otras cosas. Y se han comunicado, pero PIRS, los partes de información de riesgo, se han comunicado partes a la empresa, y hasta ahora no había hecho ni caso.
De hecho, muchos maquinistas, hablaba yo ayer con uno, me decía que en muchas ocasiones el propio maquinista es el que decide quitar el pie del acelerador, sé que no es la palabra adecuada, pero porque saben que hay esas vibraciones en esas zonas y deciden bajar la velocidad, y ha tenido que pasar esta desgracia para que ahora se limite a 160 kilómetros a la hora, ¿no?
Pero mira, sí, pero fíjate, eso fue más grave y por eso no llegó a pasar nada aún. Fue más grave con el tema de los trenes, los 106. Con los 106, cuando pasaba de 200 a 210, era un escándalo lo que pasaba ahí, era un escándalo. Entonces ya los propios compadres no se pasaban de esa velocidad, ¿no? Por debajo. Oye, mira, es que si no, un día va a pasar algo. Y fíjate, luego se detectó los errores, la rotura de los ejes, todo se detectó. Y bueno, menos mal que, mira, ahí hubo suerte y no pasó ningún accidente, que podía haber sido otra previsión. Nadie se espera que un tren nuevo, bueno, totalmente nuevo, tenga esos defectos de fabricación tan importantes. Pues mira, los tenía. Todos esperamos que no, pero claro, cuando tú vas conduciendo y, hostia, que vibra, pues oye, tú al final tomas tus medidas, porque si no, es que aquello era mucho más exagerado de lo que estamos hablando, de lo que pasa ahora y lo que pasaba en Córdoba, era mucho más exagerado. Y mira, era la propia gente la que decidía no pasar de según qué velocidad para que no vibrara, así de sencillo. Uh-huh. Y no vibraba, claro, mira, pero no hubo ningún accidente, sí, no pasó nada.
Nos ha llegado la nota, una comunicación de un comunicado del SEMAF en el que se convoca una huelga general en el sector, entre otras medidas. ¿Cómo lo ves, Francisco?
Pues no sé, tenemos que hablar. Ahora tendremos una reunión y nos juntaremos todos. Estamos esperando que haya un gabinete de crisis de Generalitat con Renfe en la consellería aquí al lado de la estación de Sars. Pues supongo que nos han convocado al mediodía. Con lo que decidan, acaben de decidir, pues nos lo comunicarán al comité de empresa y entonces nos juntaremos y determinaremos a ver qué hacemos. Yo ojalá, y repito, ojalá sean sensatos y acaben tomando unas medidas que nos convenzan y creamos que son correctas y sigamos para adelante con todo. Y quiero pensar que sí, ¿vale? Ya me gustaría. Me gustaría que ese cambio que ha habido en la dirección de Generalitat sirva para algo y que las decisiones que se tomen tengan por lo menos, señor, un poco de coherencia ferroviaria, que antes no tenían demasiada y ahora esperemos que lo tengan. Ya veremos a ver lo que nos ofrecen, si la tiene o no la tiene.
Francisco, para la gente que ahora mismo nos está escuchando y son usuarios de cercanías o de trenes regionales, de momento no hay circulación en las vías. ¿Crees que la previsión es que las próximas horas puedan abrirse si no se ha encontrado nada extraño en la red? ¿Todo está bien? ¿O quizá mañana todavía puede alargarse la cosa?
Ahí llegaremos a ver lo que nos comunica la empresa. Nosotros no tenemos disposición de los informes de Adif de anoche, por ejemplo, de las vías de Madrid, ni hemos tenido informes de Adif de todo lo que han hecho esta noche, que han hecho cosas, pues no tenemos informes de ello. Entonces, ahora con lo que nos comunique, se determinará qué hacer, porque nos hace falta mucha más información. No podemos ni convocar una huelga por nuestro libre albedrío, ni podemos hacerla de forma que no sea correcta y con una justificación coherente, ¿de acuerdo? Estamos hablando de dejar a toda una ciudadanía de una comunidad autónoma sin trenes. O sea, no podemos jugar con eso, esto es algo muy serio. Nosotros estamos aquí para trasladar personas en ferrocarril y estamos para eso, pero también queremos garantizar ya no solo nuestra seguridad, sino la suya propia, la de los propios viajeros. Y entonces eso es muy importante después del acontecido, ¿eh? Después del acontecido. Ya hemos tenido que ha tenido que pasar cosas para que lleguemos a estos puntos, ¿eh? Que antes ya lo habíamos denunciado, pero no se hacía caso.
Una auténtica, yo diría, pena, en primer lugar, pena, tristeza y vergüenza, porque estamos hablando de movilidad, estamos hablando de miles y miles de personas que se mueven por el país con transporte público, y cuando vemos, escuchamos noticias como esta y somos usuarios de este caso de cercanías, se nos pone la piel de gallina. Confiamos en que todo esto se arregle, todo vuelva a la normalidad. Pero eso sí, siempre dando el pésame a esa familia de ese maquinista, en este caso, que ayer perdía la vida en este accidente ferroviario en Lleida. Francisco Cárdenas Pons, maquinista y responsable de UGT Renfe Cataluña, muchas gracias, suerte.
Gracias a vosotros. Venga, gracias. Hasta luego.
Parlem d'emergències. Avui tenim dos focus d'atenció, un, evidentment, està a Còrdoba, a Damuz, per aquesta desgràcia, aquesta catàstrofe ferroviària, i un altre, en aquest cas, no és greu encara, però sí que cal aixecar les orelles, és de cara a la crescuda de rius, en aquest cas, cap a Girona, amb aquest risc de desbordament, hi ha un desaparegut ara mateix, i possiblement en un futur ens hem d'acostumar més aquesta segona part d'inundacions que la primera. No crec que hi hagi tants accidents tan bèsties, però també s'ha de prestar aquesta atenció a les emergències, com si ens haurem d'acostumar a emergències climàtiques d'actuació per inundacions, segurament, o per l'estat de la mar tal com ho tenim a vi. Però com es gestiona tot això? Com es fa? Estem parlant d'una situació, en el primer cas de la catàstrofe ferroviària, i tal, si hi hagués una inundació greu, d'una actuació que ha de ser ràpida per salvar vides, ha de ser eficient per en un terreny segurament molt, molt, molt complicat, com està passant. Parlem amb el senyor Edgar Noia, que és professor expert en gestió d'emergències de la Universitat Abat Oliba Feu. Edgar, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Quan passen catàstrofes, comencem pel tema de ferroviari, desgràcies com les que estem vivint a Còrdoba. Ostres, això, per on es comença a gestionar tot això?
Sí, quan parlem d'un accident ferroviari, parlem d'una emergència molt complexa. I m'agrada explicar-ho d'una forma senzilla. No? La resposta es juga en tres prioritats. No? Salvar vides, assegurar l'escena i coordinar els recursos. A partir d'ahir, tot el demés, comunicació, logística i recuperació, s'ordena entorn en aquestes tres fases.
D'acord. No? O sigui, primer seria salvar vides, anar allà, a la primera cosa que es fa abans de res és intentar salvar totes les vides possibles.
És correcte. Són els tres paràmetres. Dintre d'aquests tres paràmetres tenim protegir, alertar i socórrer. Has de protegir l'escena, que els cossos d'emergència estiguin segurs, pensa que s'ha d'habilitar la zona, fer un espai segur, s'ha de garantitzar que la gent que va donar ajuda tingui un espai de seguretat, i a partir d'aquí el que es fa és entrar a salvar vides.
No sé si la situació en qüestions d'inundacions, perquè avui tenim els rius a Girona doncs, amb un umbral de perill important, ja s'està demanant que comerços que estiguin en plantes baixes tanquin i els clients pugin a plantes superiors. És el mateix, aquesta gestió? La prevenció, en aquest cas, seria, no seria exactament gestionar una emergència, no?
No, és anticipar-te una emergència. O sigui, jo soc de Girona, no? I el que estàs dient ho he vist de primera mà. O sigui, està tot el riu a punt de desbordar. I l'important, en aquest sentit, és la prevenció. Protegim la ciutadania de possibles incidències que es puguin originar. Però en aquest sentit són molt diferents. En el cas de la riuada encara no s'ha produït i ens estem anticipant, i en cas de l'emergència ferroviària el que estem és actuant en una emergència que ha passat. Però hem de prevenir els actuants que tenen que intervindre en l'emergència.
Habitualment es fa bé això, Edgar? Tenim unes bones respostes, a nivell general, unes bones respostes en casos d'emergència?
Sí. Catalunya, Madrid i demés. Els sistemes d'emergència estan molt protocolitzats, molt establerts, molt ben procedimentats, i els cossos d'emergències tenen una formació constant, simulacres. A Espanya, en general, tenim un molt bon sistema d'emergències, i a Catalunya i la Comunitat de Madrid especialment.
Entonces, entenc que les gestions que s'estan fent d'entrada conforme a la catàstrofe ferroviària són les correctes, vull dir, s'estan actuant de fort. Com s'ha d'actuar?
Com s'ha d'actuar? La cadena de supervivència, el triatge, l'entrada de recursos, el mando único, s'ha alertat el sistema d'emergència de nivell 1, s'ha fet molt bé, s'ha comunicat molt bé, s'ha fet servir també redes socials, que pot donar també informació falsa, però en línia general s'ha actuat molt bé en aquesta catàstrofe, bueno, aquesta desgràcia ferroviària.
Sí. Una de les qüestions sempre que passen és en l'agilitat a l'hora d'identificar els morts, els cadàvers. Això va ser una de les grans queixes que van tenir quan l'incendi de la discoteca a l'estació d'esquí Suïssa fa aquest passat hivern, una altra desgràcia important, i una de les queixes que hi havia és que trigaven molt a identificar els cadàvers. No sé si també entraria dins d'aquest pla d'emergències la identificació dels cossos el més aviat possible.
Sí, en aquest cas, en el tema ferroviari, igual que en aquest accident en concret, és molt més àgil i més ràpid, perquè també tingues en compte que cada vagó està identificat a través del bitllet, el nom, la persona, el DNI. O sigui, en aquest sentit, clar, és molt més àgil que no passa en un accident aeri o en una altra emergència que es pugui originar.
D'acord. No, les investigacions del per què ha passat, en aquest cas, entren també dins d'un pla d'emergències?
No entrarien dintre d'un pla d'emergència, però sí que estan protocolitzats dintre del pla d'emergència. O sigui, no, l'emergència és l'assistència, la recuperació i el trasllat al centre hospitalari, si s'escau, i després hi entren a l'altra premissa, que és la investigació. La investigació en cap cas està dintre dels tres pilars de l'emergència.
Bueno, hem parlat d'aquesta desgràcia ferroviària, de l'alerta per les possibles desbordaments dels rius a Girona avui mateix, i ja que et tinc aquí, m'agradaria parlar també del sector aeri. L'altre dia hi va haver una emergència per una amenaça de bomba a un avió de Turkish Airlines, que fins i tot va ser escoltat per un caça de l'exèrcit francès, va aterrar a l'aeroport de Barcelona, la van aïllar.
Sí, la van liar.
Es va liar parda per un tros de soca que va decidir fer una broma. Bé, sí. Clar,
aquest pobre home li caurà un pèl.
No, li caurà un què per graciós, perquè...
Sí, no, en fi, siguen investigant per lo penal, també.
No, a més, va ser creïble, o no sé, ho va fer tan bé que ho van donar com molt creïble, aquesta amenaça, no?
Sí.
Clar, aquestes protocols... Són els correctes? Com és el protocol davant d'una cosa així?
Mira, en aquest sentit, estan gestionant el servei d'emergències de l'aeroport de Barajas durant 15 anys, i el protocol és un protocol de sanitat. En temes de salut intervé Sanitat Exterior, en temes d'emergències actua els propis serveis d'emergències de l'aeroport, i en el tema d'amenaça actua el que vindria a ser el protocol del Ministeri. en atemptat terrorista.
D'acord, aquí intervindria la Guàrdia Civil i ja seria la
Guàrdia... Aquí entraria, més que res, entraria directament l'exèrcit, sí, que el porta cap aquí, després actuaria Policia Nacional i Guàrdia Civil.
D'acord, seria la qüestió.
D'acord, sí.
Bé, doncs, Edgar Noia, professor expert en gestió d'emergències de la Universitat Abat Oliva. Sí, escolta, gràcies per aquesta xerrada i aquests 5 cèntims que ens has fet. Molt amable.
Com sempre, Bruce, una abraçada.
I de seguida continuem parlant també de l'actualitat, com dèiem, d'aquesta setmana, aquí, al Matí del Cap de Setmana.
Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Raúl es un nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad. ¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Lo que percibimos nosotros en esas vibraciones es que el material pues se repercute en la fatiga.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem dels accidents de Damuth i de Gelida, seguim amb aquest tema i també parlem de persones que en contextos diferents, però també va molt bé pel tema que tractarem ara, doncs paguen per veure a través de les xarxes socials el patiment d'un altre.
Davant d'aquesta gran desgràcia que estem vivint a Damuth, ja som 39 morts, 24 ferits greus, 170 i pico lleus. Mirant les causes del per què ha passat, sembla que en principi està descartat l'errada humana, però cal esperar. Només això són prediccions. Però hi ha un què davant de quan passen coses com aquestes, sigui un accident aeri, sigui un accident greu a carretera, encara que l'accident a carretera sembla que estiguem més immunitzats davant d'això, no? Són tan freqüents que a vegades estem molt immunitzats, però no en qüestions de transports com aeri o ferroviari, com és el cas. Això com impacta en la psicologia del públic en general, a l'hora de la mobilitat? Parlem amb el senyor Sebastián Sánchez, que és president de la secció de Psicologia de la Mobilitat i Seguretat del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Sebastián, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Doncs, crec que has plantejat molt bé la qüestió, i és que davant d'una desgràcia com aquesta inesperada, és evident que això acabarà afectant a la nostra psicologia, com deies tu, general, no? Clar, tu comentaves... la qüestió del cotxe, no ho sé, és com, estem acostumats, no?
Estem com més immunitzats. Estem tan acostumats a trobar accidents bastant bèsties. Aquest matí mateix hi ha hagut un molt de bèstia a la P7 que ha provocat 13 quilòmetres de cua, però sembla una cosa habitual, ja no ens impacta psicològicament tant.
Sí, perquè és com una qüestió que ja t'esperes quan estàs veient el telenotícies o escoltant la ràdio que parlin d'un accident de trànsit i, a més, si surten imatges, doncs, bueno, no ho sé, és com si estiguessis veient una cosa, doncs, que, bueno, és això, que ja no impacta. Deies tu, comentaves del tema de l'avió, no? A l'avió, sí que és veritat que tu, quan has de viatjar en avió, sempre hi ha aquell run-run, no?, de dir, ostres, a veure si... Però, bueno, tampoc és habitual... Però el que ja sí que surt, el que jo penso que surt fora de la norma, és que tu penses que pot passar alguna cosa si viatges en tren, no?
El ferroviari, aquí no estem tan acostumats, perquè no passa, afortunadament, no acostuma a passar coses com aquestes.
Sí, com deies tu, afortunadament no acostuma a passar. Clar, això que ha passat, a més de ser una desgràcia, que és a veure com els familiars, no?, doncs, poden... i tot això, no? Però a nivell general, de la població general, clar, l'impacte és que fins ara, el que tu comentaves, no? Val, doncs jo he d'agafar l'avió, no ho sé, el cotxe, com que, no ho sé, estem més acostumats a que hi hagi accidents, però això de plantejar-me que si va, viatjo en tren pot passar una cosa d'aquestes, això ja no és habitual. I clar, a nivell general, què és el que causarà a la població? Doncs no a tot, afortunadament, però sí als que som, estan en una situació més feble, que ara comencin a plantejar-se, no? Ostres, a veure si... Clar, jo viatjo molt a Madrid i ara quan vaig veure tot això, de sobte, sense pensar gaire, doncs tenia el pensament, la imatge al cap de dir, potser ara millor vaig amb el cotxe, no? Perquè sí, clar, fins ara no m'havia plantejat això, de què pogués passar. I això al final genera molta ansietat, molta angoixa i molt d'estrès. I no és que anem sobrat de tot això.
No.
De tranquil·litat i relax no anem molt sobrats.
A partir d'aquí, Sebastià, això com s'afronta?
Clar, això és complicat. És complicat perquè fins ara és allò. Nosaltres partim sempre de tenir certesa de les coses, no? I si no tenim una certesa absoluta, sí que, com a mínim, el que estàvem comentant, el tren és molt, molt segur, ja és, ni se'm passa pel cap que pugui passar un accident d'aquestes característiques. Però això, si al final... Jo crec que, a veure, no hem d'alertar, perquè jo crec que al final és normal que fins i tot el que jo et comentava que em passava pel cap de... Ostres, doncs a la millor vaig amb el cotxe, no? Però això, bueno, són pensaments que tens i de seguida s'esvaeixen i ja està. El problema és quan això ja és més recurrent i la persona comença a donar-li voltes i més voltes i ja anem més enllà, no?
Entenc que d'una forma general impacta a tots, tothom tenim aquell cuc al cap, ostres, igual...
Clar.
Però hi ha una part de la població... A la majoria se li passa, és a dir, se li passa, possiblement perquè no té cap altre remei, però hi ha una part de la població que això li afecta molt, segurament, no? I deixa petjada.
Clar, perquè pensa que hi ha persones que són com... tenen una propensió a tenir fòbies, no? Que quan nosaltres fem tractament de fòbies i tu li preguntes a una persona per què ve a consulta, no ho sé, perquè té fòbia als espais tancats, no? A pujar a l'ascensor. Quan tu comences a tirar, resulta que té fòbia a pujar als ascensors, té fòbia també, a la millor, doncs, no ho sé, ara et diré una fòbia molt, molt estranya, però existeix, a les olives...
Fòbia a les olives?
Sí,
no ho he escoltat mai.
El que passa és que la gent no ho diu, això, clar, evidentment.
Però, de fet, bàsicament es pot tenir fòbia a qualsevol cosa.
Sí, als botons, que no et diran... Mira, jo no porto cap botó a la roba, però que sàpigues que si veig un botó... Perquè la sensació que tenen és, per exemple, el que té por a les olives té sensació de que veu una oliva i té una sensació de que, ui, a veure si que s'atragantarà i que ja. Saps? I amb els botons també, però aquestes persones que et deia que tenen com una propensió a tenir fòbies, a causar-li ansietat situacions com aquestes, doncs això és un sumar, perquè dius, ostres, ara resulta que quan anava en tren, anava tranquil i no m'ho plantejava i al cap comença a donar-li voltes, no? I ja comença a sentir aquesta ansietat, aquest, perquè els símptomes són multivariables, no? En el sentit que a la millor algú doncs, nota que el cor se l'accelera molt, una altra persona pot sentir una opressió al pit, una altra persona que comencen a dormir-se els dits, però en el moment que comença a patir aquests símptomes, ja la cosa se dispara i a la millor doncs acaba dient, pues, ja no vaig tampoc en tren, vull dir que...
Clar.
I ara com vaig, no? No vaig en tren, no vaig en cotxe, no vaig en... ni en patinet ni en res, que em quedo a casa.
És una qüestió clara de reflexionar, segurament, i sobretot els que sí que necessitarien, fins i tot, encara que hagin estat allà quan passen coses d'aquestes, són persones que ja molt específiques, no?
Sí. Afortunadament, les persones que acaben desenvolupant un trastorn fòbic, doncs són persones que ja, com deia abans, tenien una predisposició prèvia. Jo el que diria és que a nivell general, que no passa res, que si tens aquesta sensació de preocupació, de por, jo diria, doncs és normal, perquè nosaltres el que intentem és buscar situacions de seguretat i no de risc. Però això es passarà perquè, bueno, doncs diuen que que quan passa alguna cosa així, l'excepció confirma la regla, no? Això és una excepció de que hagi passat això, o com a mínim esperem que sigui una excepció. També et diré una cosa, si arriba un moment que diuen les causes, el fet de treure't de la incertesa de per què ha passat això, és com, ah, val, si ha passat per això i ja ho miraran i ja no tornarà a passar, doncs ja en tranquil·litza.
És una vàlvula d'escapament, en aquest cas, no?
Exacte. Mira, no hi ha pitjor moment, o si tu vols fer patir a un ésser humà, posa-la en incertesa, que no sàpiga què li passa o què li passarà, perquè és que no para de donar-li voltes, això. Mm. Vull dir que nosaltres hem de tenir la tranquil·litat de per què ha passat això? Això ha passat per això, per això, per això, per això. Ah, val, i tornarà a passar? No, perquè ara ja ho sabem i arreglarem això. Ah, bueno, val, em quedo tranquil. Mm. Però si et diuen, ah, no sabem per què ha passat, no sé, ara estava pensant en el president Illa, no?, el que li ha passat, sí. No? Que, clar, no han dit ben bé què li ha passat, tothom està com... I això pot passar, i si li passa a algú, a tu mateix, ho trobaran, perquè no han dit ben bé, no? En el moment que diguin, ha passat això, per això, per això, per això, té un diagnòstic, s'ha fet una avaluació, se li posarà un tractament i això es queda arreglat. Ja aquest estrès, ansietat, ja se'n va. Amb el tema aquest de l'accident passarà igual. Si troben un per què, doncs ens quedarem més tranquils.
Doncs, senyor Sebastián Sánchez, president de la secció de la Psicologia de la Mobilitat i Seguretat del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Escolta, gràcies per aquests minuts que ens has dedicat, molt amable.
Gràcies a vosaltres i una abraçada molt gran per tots els afectats, familiars, amics, i que això no hauria d'haver passat, però les coses passen. Una abraçada.
Bueno, al llarg de la programació d'avui us estem parlant d'aquest accident a Rodalies Renfe, que va succeir ahir. Una persona ha mort i 5 més van resultar ferits greus després de l'accident d'aquest tren de la R4 de Rodalies entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia aquest dimarts, com dèiem, a la nit, a causa del despreniment d'un mur de contenció davant la via. Hem de dir que el SEM va haver d'atendre unes 40 persones. Ara s'està investigant si el mur va caure abans i el tren hi va xocar, o bé s'hi va cedir just quan passava el comboi i li va caure al damunt. L'impacte ha provocat la mort d'un maquinista en pràctiques d'uns 28 anys en família a Sevilla, segons ens van informar els Mossos d'Esquadra. A la cabina, juntament amb el maquinista, que era el titular, hi havia 3 més en formació, un dels quals, recordem, és la víctima mortal. Avui en volem parlar de tot aquest desgavell, de tot això que està passant, amb el Joan Carles Salmerón, que és el director del Centre d'Estudis del Transport Terminus. Joan Carles, què tal? Bona tarda i gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Bona tarda, per dir alguna cosa.
Efectivament, si poguessin definir el que està passant ahir, abans d'ahir i avui a Catalunya, com ho definiries?
Per començar, primer de tot, el pèsam perquè tots els que treballem al món del ferrocarril, tots els que som ferroviaris, avui és una altra jornada tràgica a Catalunya. Creiem que això s'ha d'acabar, però sobretot també és un dia molt i molt trist per tots nosaltres i tenim una afectació molt i molt greu. I a continuació, responent a la teva pregunta, sí, hem de prendre mesures perquè per molt que després de dècades i dècades de manca d'inversions a la xarxa ferroviària catalana, per molt que fa 3-4 anys que s'han començat a invertir grans quantitats de diners, és necessari exigir que aquestes inversions segueixin, que totes les inversions que estan reflectides al Pla de Rodalies tirin endavant i que la xarxa de Rodalies es posi al dia per evitar accidents com aquests. Sí.
És obvi que hi ha aquesta vulnerabilitat de la infraestructura.
Sí, a més, no només amb les manques d'inversions que s'han començat a solucionar amb els últims anys, sinó que amb l'accident de Gelida queda demostrat en que tenim una nova afectació i un nou problema al nostre país, i és que una infraestructura crítica tan important com la ferroviària, com la mobilitat a casa nostra, es veu molt afectada, molt i molt afectada, per les conseqüències del canvi climàtic. A dia d'avui el canvi climàtic ens afecta d'una manera cada cop més freqüent i queda molt clar com hem d'establir plans de contingència i plans de defensa d'aquestes infraestructures estratègiques pel país, i és que hem de defendre-les d'aquestes afectacions que cada cop són més freqüents. Tots recordem el temporal Glòria i temporals anteriors, i abans aquests temporals passaven d'una manera molt més distanciada i, en canvi, ara són cada cop més freqüents.
Joan Carles, l'altre dia amb l'accident, per dir accident, però va ser una catàstrofe, el que va passar a Còrdoba, parlaves i deies tu també que és un accident molt estrany.
Sí, ens han de mantenir i hem de separar les dues coses. A dia d'avui, l'accident de Gelida, totes les hipòtesis, tenim hipòtesis clares, queda confirmar-les, però tenim hipòtesis molt clares. I totes les investigacions van en una mateixa direcció, tot queda bastant confirmat que ha sigut l'afectació per culpa del temporal i el trencament del mur de l'autopista. I, en canvi, l'accident de Còrdoba el podem qualificar com un accident molt i molt estrany encara a dia d'avui, quan ja han passat més de 2 dies de l'accident, i és que és un accident que encara no tenim una hipòtesi clara sobre la taula. I això hem de deixar treballar, hem d'evitar especulacions, hem de deixar treballar els tècnics, però aquest seria el titular. Sí, és un accident molt estrany perquè a aquestes alçades encara no tenim una via d'investigació clara.
Entens que la gent, avui, quan s'ha llevat al dematí, s'ha trobat amb poca informació? No sabíem que no hi hauria circulació de trens de rodalies ni de regionals i que hi hagi aquesta una mica una por al cos. Ja sabem que s'està fent perquè s'estan revisant totes les vies, però
sí,
anem tard.
Tenim dues parts. Per un costat, la xarxa ferroviària de rodalies es va aturar des d'ahir a última hora de la nit per esperar fins que no es facin tots els viatges d'inspecció, que no hi hagi més incidències, perquè hem de pensar que a part dels dos descarrilaments teníem una quinzena d'incidències per culpa del temporal. I es va decidir aturar, juntament amb els maquinistes, que són els que estan a peu de via, amb les diferents administracions, amb la diferent càrrega política, es va decidir aturar tota la xarxa ferroviària, una mesura de molta contundència, però per evitar que hi haguessin més incidents i més descarrilaments. En aquests moments s'estan fent els diferents maquinistes que, com us comentava, estan a peu de via, estan fent marxes en blanc, estan inspeccionant totes les línies i quan considerin, juntament amb les administracions, que aquesta xarxa ferroviària torna a ser segura, es reprendrà el servei. És veritat que l'afectació hem intentat comunicar-ho de totes les maneres possibles amb la col·laboració vostra de tots els mitjans de comunicació, però és veritat que una infraestructura tan crítica com és la ferroviària per al conjunt de la societat, igual que passa amb l'educació o amb la sanitat, és veritat que quan té una fallada, com va passar amb l'apagada elèctrica, quan té una fallada és veritat que l'afectació és molt gran.
No s'ha de tenir por?
Gens. A dia d'avui, el transport ferroviari segueix sent el transport més segur, molt equiparable al transport aeri, i hi ha molta, molta diferència. És molt més perillós als altres tipus de transport terrestre i hem de seguir transmetent el missatge a la població que viatjar amb un ferrocarril és molt i molt segur.
El que no deu ser tan segur és el que està passant a les vies d'alta velocitat. T'ho dic perquè ja s'ha dit que Adif limita temporalment a 160 quilòmetres la velocitat dels trens entre Barcelona i Madrid. Alguna cosa està passant greu, no?
Hi ha una part que és curar-se de més problemes després de l'accident de Còrdoba. Els problemes de desgast de materials amb les vibracions a la línia d'alta velocitat de Madrid a Barcelona, el que han comportat gràcies a aquests maquinistes que estan a peu de via i que han fet tots els avisos, s'ha decidit limitar la velocitat i s'han de solucionar aquest problema també el més aviat possible. Que hem de deixar clar que, per exemple, l'accident de Còrdoba no té res a veure amb que el tren vibrés tant que se sortís de la via. Això és impossible. No és per un excés de vibracions. Però les vibracions sí que és un problema de desgast de materials que s'ha d'evitar i, sobretot, fins i tot des de la part de DIF hauríem de trobar una manera més coherent de comunicar-ho perquè sí que hem trobat alguna una mica d'eficiència amb l'hora de comunicar-ho i hem de clarificar la població què està passant, com se soluciona i que no hi ha cap problema de seguretat, sí.
Joan Carles, estem parlant de que Espanya és el segon país en quilòmetres de línia ferroviària a tot el món, però no som la segona economia mundial, no? En el cas de la baixada de velocitat, estem parlant d'una demostració que aquesta càrrega de quilòmetres l'arrosseguem amb totes les conseqüències.
Sí, exacte. Com bé deies, som el segon país del món amb xarxa d'alta velocitat, només després de Xina i a diferència d'altres països, i no som, evidentment, com deies, la segona economia del món. En les últimes dècades hem construït una xarxa d'alta velocitat molt per sobre de les nostres possibilitats i molt ben mantinguda i amb molts bons nivells de seguretat. Però això a nivell pressupostari, a nivell econòmic, ens costarà molt i molt pels nostres fills i els nostres nets.
O sigui, estem exportant l'AVE a la Meca i aquí no ho estem fent pas bé.
Sí, sobretot perquè si tinguéssim els diners suficients per fer créixer una xarxa megalòmana no hi hauria cap problema. Però estem fent una xarxa molt per sobre les nostres possibilitats econòmiques. I fins a dia d'avui i d'ara en endavant estic segur que també té tots els condicionants de seguretat necessaris. però haurien d'haver-nos dedicat més recursos a invertir en el transport de tota de quotidià, amb el transport de regionals, amb el transport de rodalies, o fins i tot amb el transport que es diu de, ara del concepte de l'Espanya vaciada, i no tant amb unes línies que van d'una ciutat a l'altra però no cobreixen cap territori.
Uh-huh. Amb totes les obres que s'estan fent ara mateix a Renfe pel tema del corredor del Mediterrani, estem patint molts usuaris d'aquestes línies per on passarà moltes obres, no? Molt moviment de terra. Això provoca, òbviament, els retards, estem ja acostumats, dia sí dia, i dia també. El fet de que passin tants trens per les mateixes vies i que ara hi hagin trens que, a banda de passar rodalies, llarga distància, passin ara mercaderies, això suposa una sobrecàrrega més encara per aquestes vies.
No, el corredor mediterrani és una peça essencial per al nostre futur. Hem de deixar veure aquestes llargues cues de camions que col·lapsen totes les autopistes, i a dia d'avui, com passa a la resta d'Europa, el transport civilitzat de mercaderies és un transport per ferrocarril, on hi ha parts que conviuen amb la xarxa de rodalies i parts que no. El que sí que hem d'exigir com a societat és dues parts. Una, posar-nos a nivell ferroviari a la resta d'Europa, on les mercaderies circulen tant per línies de rodalies com, sobretot, per línies pròpies, i en el cas català, concretament, hem d'exigir que aquest corredor mediterrani s'acabi, i s'acabi en totes les condicions. No només amb els accessos als ports, amb la implantació d'aquest ample europeu, sinó també amb la futura construcció de dobles plataformes específiques per rodalies i mercaderies.
Uh-huh. Vull fer-te una última pregunta, perquè hi ha molta gent que es pregunta a l'accident ahir a Gelida. Parlem d'aquest despreniment del mur, un mur del que molta gent ha parlat de que sembla ser que no estava ben del terra, no? Que estava una mica no molt ben construït. La meva pregunta és, quan hi ha un despreniment, el maquinista rep algun tipus d'alerta de que hi ha algun obstacle a la via, o en aquest cas no va donar temps perquè va ser just passar just quan va caure?
Hem d'esperar que els tècnics que ja estan investigant aquest accident ens resolguin si va ser just al passar just va caure quan passava el tren o havia caigut pocs segons abans. Tot i així, cada cop més línies, hi ha algunes que sí, algunes que no. En aquell tram concret ara no ho puc especificar-vos, però hi ha algunes línies que sí que tenen detectors d'objectes, de caiguda d'objectes, que especificarien si aquest mur va caure o no. Tot i així, a dia d'avui, Adif té un molt bon catàleg d'infraestructures que és important mantenir al dia, on surten reflectit tots aquests talusos, totes aquestes trinxeres i on es fan inspeccions periòdiques. Hem de veure també si totes aquestes inspeccions periòdiques ja van reflectir algun problema o no amb aquest talut en concret, amb aquest mur en concret.
Un dia dur, portem uns dies molt d'usos, parlàvem de Còrdoba, tot el nostre condolar a les famílies, als accidentats, i ara parlem d'aquí de casa nostra, Catalunya, amb aquestes vies paralitzades. Esperem que aquestes inspeccions diguin que tot funciona bé, que retorna un altre cop el servei a funcionar. I avui hem volgut parlar amb tu, Joan Carles Salmeno, que és el director de Terminus, que és el centre d'estudis del transport i experta en ferrocarrils. Gràcies, Joan Carles.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Fins
la propera.
I què hem de dir d'aquestes persones que paguen per veure el patiment d'un altre? Aquesta conducta té algun tipus de conseqüència? Doncs d'això precisament en parlem amb l'advocat Francesc Feliu, que també representa exmoderadors de continguts de Meta. Què tal? Molt bona tarda, senyor Feliu.
Bona tarda.
A veure, estem parlant del cas, per exemple, d'aquest streamer de Vilanova i la Geltrú, que va acabar morint després, bueno, de fer tot un seguit de seguir diferents peticions que l'havien fet, doncs, usuaris, no?, que havien pagat precisament per això. Pot tenir algun tipus de responsabilitat? No sé si hi ha penal una persona que paga o incentiva una conducta perillosa que pot acabar, com aquest cas, en la mort d'una altra persona?
Pues sí, a veure, el primer de tot hem de fer una anàlisi del que està passant, perquè això sembla ser que no seran casos aïllats el que anirem veient els propers temps. Ja s'està veient una tendència a aquest tipus de contingut, un contingut, diguem de dir, com de boller, ¿vale?, si se'm permet l'expressió, però en definitiva conductes al cap i a la fi que al rerefons hi ha una il·legalitat, no ens oblidem. Llavors, sí que pot haver-hi conseqüències penals importants. Tenim diferents tipus de delicte, que són el delicte de la inducció del suïcidi o inclús el delicte de les autolesions. en l'àmbit de les noves tecnologies. Sí que és cert que, com a tal, no tenim, diguem, una jurisprudència amb una base important a la que podem agafar, perquè són tipus penals en un àmbit molt concret que és, com deia, molt nou el que estem veient, però sí que pot haver-hi aquest tipus de repercussions o fins i tot en base a l'article 368 del Codi Penal, que és a els que promouin o facilitin el tema del consum il·legal de drogues. És veritat que, com dic abans, que l'encaix com a tal potser és més complicat, però almenys les eines en l'àmbit penal les tenim.
Potser es pot dir també que la llei, no, en aquest cas també va una mica per darrere, no, d'aquest tipus
sempre
de pràctica en xarxes socials.
Sempre, sempre. Les xarxes socials van tres passos per endavant i la legislació, doncs, sempre, com és tendència, anem curts. El que passa és que no és solament a l'àmbit... És a dir, el focus està molt bé, evidentment, posar-lo en aquests usuaris que paguen per veure aquest tipus de persones, que la gran majoria tenen discapacitats associades, o sigui, són persones que tenen malalties mentals a darrere, i per tant això és un agreujant a tenir en compte en aquestes conductes penals, però també no hem d'oblidar el focus a les xarxes socials o a aquests proveïdors d'internet, Google o la que sigui, no? Twitch, la plataforma que li vulguem posar, perquè aquí hem d'intentar evitar que aquestes plataformes promoguin o fins i tot s'escapin o fins i tot, diguem-ho així, no controlin aquests tipus de continguts, perquè al cap i a la fi la plataforma té l'eina de tot plegat. Si talla l'aixeta no hi ha ningú que ho pugui veure i per tant s'ha acabat el problema. Però si permetem que aquestes entitats puguin, o bé per falta de control o simplement perquè els li doni igual, doncs puguin tenir aquestes repercussions en l'àmbit legal. I de fet les poden tenir.
Això li anava a preguntar, quin grau també de responsabilitat tenen aquestes plataformes? Perquè suposo que algú altre s'entera de que està passant això. Escolta, que estan pagant perquè algú, jo què sé, es n'hi fa cocaïna, no ho sé.
Està clar. A veure, tenim ja una llei que està en vigor, és la llei de l'any 2002, és la llei de societat de serveis de la societat de la informació i consums electrònics, del comerç electrònic, perdó. Aquesta llei és una eina que tenim. És a dir, la plataforma, en el moment que té el deure de conèixer que hi ha un contingut il·legal, el té que tallar d'arrel. Per tant, aquesta eina, que ja es va utilitzar pel jutge Pedraz per intentar tancar Telegram, doncs ja seria una eina que tenim com en vigor. Però és que també en tenim una altra. Tenim una altra que és super recent, que és una directiva comunitària, en aquest cas una directiva que regula tot el tema de la responsabilitat per danys en els productes en l'àmbit europeu, i dintre d'aquests productes està els continguts o, diguem, la intel·ligència artificial o els algoritmes, que no hem d'oblidar que també són part del problema, perquè al final el consumidor, quan consumeix aquest tipus de conductes, també els algoritmes propicien que la gent vegi aquest tipus de continguts. Doncs aquesta directiva comunitària, que ja entra en vigor a partir de ja el gener d'aquest any 2026, ens podrem acollir per reclamar justament a les plataformes quan hi hagi un dany. I s'entén el dany també la mort d'una persona. Per tant, inclús els familiars podrien emparar-se en aquesta directiva comunitària, que ja és d'aplicació directa en l'àmbit espanyol, perquè la transposició, si el govern no l'ha feta, la podem aplicar. Podem demanar responsabilitat en base a aquestes dues normatives.
I en tot cas, a l'hora d'identificar els usuaris responsables, per dir-ho d'alguna manera, és fàcil obtenir aquestes proves?
Jo crec que al final, tenim uns cossos policials superbons, fan atestats boníssims, perquè he tingut l'ocasió de veure'n alguns, i us puc dir que al final no ens oblidem que en l'àmbit digital tot deixa un rastre. És molt difícil que no hagis estat algun tipus d'empremta digital i que, per tant, puguin tirar del fil i trobar-te, no? És a dir, jo crec que aquestes persones que es creien que podien estar en un àmbit molt privat, reduït o restringit, al final es tirarà d'elles. I espero que així, en aquest cas d'aquest noi, no, que s'ha mort recentment del cas de Vilanova, doncs els usuaris afrontin un procés penal, perquè estem parlant d'una persona que, pel que sembla, tenia un problema psiquiàtric darrere fons i, per tant, una persona que d'especial vulneració. Clar, si aquestes persones paguen perquè aquest noi, per la seva situació de vulnerabilitat, doncs pugui fer el que acaba fent, doncs la policia, jo n'estic ben segur que al final li posem noms i cognoms a aquestes persones.
Pot tenir un problema de salut mental, això, la persona que fa això, però també s'hauria de definir aquí com estan, no, aquestes persones que vostè podríem dir que defineix com a boiers del patiment
sí, sí.
Aliè.
Això... Però és que això no és nou. Ara ens posem les mans al cap amb el cas d'aquest noi, que malauradament és gravíssim, però és que això, si parléssim, per exemple, amb els modelers de contingut que jo tinc com a clients, sí. Et diria que això passa a casa quasi cada dia. Persones que pengen contingut de tipus violent, per diguem-li per morbo, diguem-li pel que sigui, no? És a dir, quin tipus de persones penja aquest tipus de contingut violent? Doncs, evidentment, persones que no, per mi no, estan, no són gent sana i no és gent normal, però passa a diari. I això ho hem d'entendre, no solament en els mercats nacionals, el mercat espanyol, sinó també en l'àmbit europeu i de tot el món. Per tant, si tu parles amb els moderadors i veus que això està passant, doncs, vale, què fem, no? Com tot plegat? Doncs, primer, actualitzar les lleis que tenim. I per començar, inclús modificar el codi penal perquè no sigui tan fàcil que aquestes persones puguin penjar aquest tipus de contingut. Ja no solament focalitzar les plataformes, que s'ha de fer, però també en els usuaris.
Mm-hmm. Doncs ens quedem amb aquesta reflexió del senyor Francesc Feliu, que és advocat i que ens ha explicat, bueno, com queda aquesta situació, no?, per aquests voyeurs que diem o que hem dit del patiment. Doncs moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
I canviem de tema i parlem ara dels robatoris de cotxes a l'aeroport del Prat. Una tendència que ha anat a l'alça, sobretot en mans d'aquests professionals il·legals que es dediquen, doncs, això, a robar-te el cotxe i a emportar-se'l a un altre país.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Si me comprometo a un trabajo, lo termino.
Creo que estás loco.
Aguas turbias.
Una nueva Unión Soviética.
Enemigos letales.
Resurgirá de entre las cenizas.
Y ningún margen de error.
¿Has oído hablar de él?
No.
Michael Dudikoff se sumerge en dos misiones.
Soy un oficial médico.
Al límite.
No reparo submarinos rusos.
El río de la muerte.
Esto es el poder. Porque eliminará solamente a los débiles.
E inmersión de emergencia. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem fa una estona, parlem d'aquests robatoris de cotxes que s'estan produint a l'aeroport del Prat en mans de bandes organitzades. En parlem d'això i tractem el tema aquí al matí del cap de setmana.
Si quan parlem de robar cotxes és una qüestió... Bé, una qüestió que malauradament està a l'hora del dia. És una qüestió que passa, que està... Hi ha un què, i si entrem dins del tema, estem parlant que moltes d'aquests robatoris són robatoris per encàrrec. No és que anem a robar un cotxe, que també segurament hi ha alguna cosa hi haurà, no? Però ja és una qüestió més quirúrgica, més de precisió, per dir-ho d'alguna manera, més que tingui sortida, tant el cotxe com les peces, etc, etc. Ja no parlem de robar per robar, sinó parlem de robar per una qüestió, i això els Mossos, l'altre dia parlàvem amb ells, concretament per robatoris de determinats tipus de cotxes al pàrquing de l'aeroport del Prat, doncs parlàvem exactament d'això, no?, que sospitava d'això, després cotxes que apareixien a Bulgària, apareixien a l'altra part d'Europa. parlaven d'això, no? Un encara molt determinat de cotxes que ja poden tenir sortida, de coses així. En parlem ara amb el gremi de garatges de Barcelona i província i parlem amb el seu gerent, el senyor Rubén Fernández. Rubén, bon dia, benvingut.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Home, gràcies a tu per atendre'ns. Clar, jo parlava d'aquests robatoris per encàrrec, no? Concretament de l'aeroport del Prat. Quina visió teniu quan veieu això des del gremi de garatges?
A veure, doncs, molt, molt interessant, no? També he estat llegint també les últimes notícies, no? De coses que han aparegut a Bulgària i altres països, no? A veure, nosaltres ja ho he dit diverses coses perquè no és la primera vegada que passa. Aquests casos de l'aeroport del Prat estan vinculats a operadors il·legals o el que nosaltres diem pirates, no? Uh-huh. Són operadors doncs, que no tenen llicència per portar a terme el pàrquing de vehicles i que capten clients sense estar registrats ni complir la normativa.
Ostres, això és molt, molt fort, això que em diu.
Sí.
Però és fort perquè no parlem de, amb tot el respecte, de qualsevol lloc que pugui passar dissimulat. Estem parlant de l'aeroport del Prat, de l'aeroport internacional del Prat.
Sí. Al final, clar, són operadors doncs, que no tenen la seva llicència, doncs, sí, que et diuen agafa el cotxe, te l'aparco, no? I a la millor se'l troben, fins i tot, no? Se l'han trobat aparcat a un carrer de Ves a saber on, no? Clar, aquí, nosaltres, al final, el que diem des del gremi, sobretot els que conformen, no? El gremi, que són molts dels parquis que hi ha a Barcelona, al final, el que ha de mirar l'usuari és que pugui anar a un pàrquing que estigui legalitzat, regulat, amb protocols de seguretat i amb contractes clars i responsabilitat de custòdia. És a dir, nosaltres, els pàrquings, no? Els garatges que estan regulats i que realment estan legalitzats, tenen una responsabilitat respecte al robatori del vehicle, no? Al final, no així com les coses que hi ha dins, no? Que això ja podem parlar en algun altre moment dels que serien el mòbil, les coses que podem guardar dintre del cotxe, que aquí sí que hem de ser curosos, no? I hem de tenir cura, doncs, no deixar-los a la vista i tal. Lo del Prat, aquest cas en particular que en parles, doncs això té que veure doncs, amb una pràctica irregular i amb uns operadors irregulars que, evidentment, doncs, tots estem lluitant en contra i que, d'alguna manera, doncs, sí, enganyen, no?, l'usuari final. No?
Això t'anava a dir, Rubén, com l'usuari, per exemple, si vaig aparcar el cotxe, perquè com sé que és legal o no és legal? I segurament hi ha moments que és molt evident, però hi ha d'altres que te la colen, perquè si aquesta gent els hi ha deixat el cotxe a gent, a pirates, per dir-ho d'alguna manera, suposo que no són conscients, perquè ningú vol deixar el seu cotxe, sobretot determinats tipus de cotxes en mans de no responsables.
Clar, a veure, aquí hi ha un tema, no?, que al final l'usuari final, doncs, moltes vegades, no?, la persona que deixa el seu cotxe amb la bona fe, no?, que el deixa en un lloc adequat, no?, nosaltres des de gremi recomanem, al final, doncs, que sigui un establiment que compleixi amb els criteris mínims i amb les normatives mínimes. Si té la identificació del gremi de garatges, ja podem dir nosaltres, perquè al final estem molt a sobre, doncs, que estaria deixant el cotxe en un lloc que compleixi amb totes les normatives i els protocols de seguretat. Clar, evidentment, aquí ja també depèn una miqueta, no?, del que pugui sospitar la persona que deixa el seu vehicle, no? O sigui, al final no veu clar que hi hagi una ubicació, un indret on no estarà el seu cotxe i li deixa les claus, no?, a un representant o vés a saber qui, no?, que d'alguna manera es fa càrrec d'aquest cotxe i li porta a un posto que la persona no, tampoc sap quin serà, no? Jo crec que és important identificar i saber on es deixa el cotxe, perquè moltes vegades aquesta gent que deixa el cotxe després no sap ni on el deixen, no? Diuen, no, te deixarem en un pàrquing que tenim nosaltres, amb un garatge amb el que treballem, i això és mentida, no?
Yeah.
Llavors jo diria, primer, doncs fer servir les instal·lacions oficials, escolta, si va a l'aeroport de Prat, doncs, hòstia, potser el millor és que el deixi, no?, al pàrquing de l'aeroport, o amb un pàrquing d'alguna manera que ell, doncs, tingui el control d'accés, no?, que d'acord, pugui recollir el seu tiquet, entrar, no?, i que no hi hagin intermediaris i que d'alguna manera hi vegi on està deixant el seu cotxe.
Que darrere hi hagi també una empresa responsable de la custòdia del vehicle, en aquell cas.
Ah, exacte, sí, això és molt important també, perquè al final el que determina, no?, la obligatorietat o el contracte, no?, entre el pàrquing i la persona que deixa el seu vehicle és la custòdia d'aquest vehicle, no? La persona que deixa el seu cotxe es pot anar totalment tranquil·la de que el seu cotxe, no?, el pàrquing on el deixa, doncs es farà càrrec de restituir-lo, de donar-li a les mateixes tal i com el va deixar, no? És a dir, que si hi hagués un robatori, doncs, ostres, si li trenquen el vidre o li fan malbé o hi ha algun dany per aquest robatori, doncs aquest pàrquing es farà càrrec d'això i pot estar tranquil, no? Nosaltres també diem I, a veure, nosaltres també com a gremi, no, amb les recomanacions que traslladem, hem de dir també que els pàrquings que formen part del gremi doncs, també tenim molt bona relació amb els Mossos d'Esquadra, no? Tot això que m'estava dient, no? També nosaltres estem al dia i procurem doncs, traslladar tota aquesta mena de recomanacions als nostres clients, a les persones les que fan servir el pàrquing. No? En primer de tot, doncs sí.
No, hi havia un què que has esmentat abans i crec que és el moment d'almenys com a mínim passar per sobre o comentar una mica, que és quan hi ha robatoris a l'interior del cotxe.
Sí.
I això és interessant que especifiquis aquestes diferències. D'entrada ja, per norma i per sentit comú, ja procures no deixar coses a la vista que siguin llamineres, no? Mòbils, bolsos, etc. Però explica'm aquesta diferència, quan passa, per exemple, això dins d'un pàrquing.
Sí, al final, clar, nosaltres, jo també em sumo, no?, això de que anem una mica de cul, no?, tot el dia, no?, anem molt ràpid, no?, sí. Anem amb pressa, i doncs deixem el cotxe al pàrquing i, hòstia, a vegades doncs, t'oblides, no?, o sigui, una bossa, o un mòbil, o una tablet, o el que sigui, al cotxe, i clar, això és important, perquè al final nosaltres diem, no?, quina responsabilitat té el pàrquing, no?, respecte al robatori, no?, al final un cotxe no és una caixa forta, podríem dir que del que es fa responsable el pàrquing és de la custòdia del vehicle i seria doncs si fiquéssim el cotxe cap a baix, no? Tot el que es cau, no? El que es cau dins, doncs no seria la part fixa del cotxe. Això, evidentment, doncs no seria responsabilitat del pàrquing. Nosaltres, des de les recomanacions que traslladem als pàrquings gremials, doncs és que, primer, doncs, protocols de seguretat, videovigilància, pràcticament al 100%, o pràcticament tots els pàrquings, potser no al 100%, però el 90% dels pàrquings que formen part de gremi, doncs, tenen incorporats tots aquests elements de seguretat, doncs, des de videovigilància, control d'accessos, il·luminació adequada també, no?, perquè al final nosaltres sí que intentem ser molt proactius en avisar a l'usuari, no? Dir, escolti, primer, no deixis res al cotxe, després, lletreros, no? O sigui, informació per tot arreu perquè l'usuari sigui conscient també, no?, d'aquesta recomanació. Control d'accessos també, o sigui, que no puguis entrar si no tens el tiquet, vigilants, no? O sigui, intentem d'alguna manera ser proactius en traslladar aquest risc, que és veritat que no és un risc molt elevat ara mateix, perquè ara mateix podríem dir, no? Podríem dir que la situació és bona, i la majoria de pàrquings legals i regulats doncs, no tenen un problema endèmic en termes de robatoris.
D'acord. Doncs, senyor Rubén Fernández, gerent del Gremi de Garatges de Barcelona i Província, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions. Molt amable.
A vosaltres. Moltíssimes gràcies.
L'augment de... Comencem per robatoris de cotxes a l'aeroport de Barcelona, l'aeroport del Prat. I hi ha com un augment de tot això. Què està passant? Perquè després són cotxes que apareixen a Romania o una cosa així.
A Bulgària.
A Bulgària.
Sí, és una investigació que està actualment en curs i s'ha de dir que són 4 els vehicles que s'han sostret de l'aeroport del Prat, concretament de Terminal 2, durant l'any 2025. Aquests cotxes estan valorats tots en més de 60.000 euros. I què és el que passa? Doncs que després aquests cotxes tots han aparegut, com deies, a Bulgària.
A Bulgària.
No? Llavors s'està iniciant la investigació, s'està portant a terme la investigació, millor dit, i, com dèiem, aquests vehicles apareixen amb les matrícules canviades i, bueno, s'està treballant per veure qui hi ha darrere d'aquests 4 robatoris i bé, per què, no? En aquest cas ja s'entén que és un grup criminal doncs, ben estructurat, no? Evidentment, aquí hi ha diverses persones que han de fer diverses funcions, no? Hi haurà qui està vigilant el pàrquing, clar, i aquí roba el vehicle, això no pot fer una sola persones, s'han de canviar les matrícules, s'han de conduir fins a Bulgària i llavors allà doncs, també segueixen el seu recorregut. No? Llavors s'ha de veure quin és l'entramat i d'alguna manera doncs, això continua obert. Però bueno, en qualsevol cas, el modus operandi sempre ha estat el mateix i es creu doncs, que s'han evitat deixar registres doncs, sortint... els vehicles sí. Encara continuen al registre de l'aparcament i s'han evitat deixar registres en ningun altre lloc. I el que no se sap és com s'han robat aquests cotxes, però sembla que hi hauria inhibidors de senyal, que és una manera molt habitual de robar aquest tipus de vehicles. Però com et deia, la investigació doncs, continua oberta. En qualsevol cas s'entén que ha estat així, no? I que bueno, la clau quedaria inutilitzada i el que passava és que quan les persones anaven a buscar el seu vehicle, quan tornaven d'aquest viatge, no deixaven el vehicle, se n'anaven de viatge, i quan tornaven doncs es pensaven que, tot i tenir ben identificat on estava el vehicle, es pensaven que s'havien oblidat o que s'havien mogut...
S'havien equivocat o tenien un altre lloc, sí, correcte.
En els quatre casos són vehicles que s'ha confirmat que estan sostrets i que han aparegut, com dèiem, a Bulgària. Però dic que és una investigació que continua en curs i de moment són les dades que es tenen.
Carai, és curiós. I ara, demano especular amb mi, suposo que tu tindràs més informació de tot això que jo, perquè quan passen coses així, clar, jo entenc, anar a buscar un cotxe a un pàrquing de l'aeroport, en aquest cas de al Prat, vull dir, que lío. Suposo que això ha de ser una mica per encàrrec d'un determinat tipus de cotxe, no? Intueixo.
Sí, és un dels motius principals que pot portar a fer aquest tipus de sustraccions, que siguin per encàrrec i que siguin ja cotxes amb uns models molt particulars i que d'alguna manera o se'ls està seguint la pista o s'està a sobre d'aquests vehicles perquè són els vehicles que estan demandant.
D'acord, que no és un Seat Panda, precisament. Per
no ha estat una cosa aleatòria, evidentment.
D'acord.
Que no, igual que es roben a vegades doncs, vehicles d'alta gamma a Barcelona doncs, sí. per fer un tipus de robatoris com els alunizajes, ara no em surt la paraula en català, no, doncs aquest tipus de coses mai acostumen a ser aleatòries.
Parlem de protecció de dades. Sí, sé que és segurament la centèsima vegada que parleu o que escolteu parlar de la importància de la protecció de dades. A més, aquí a Europa som bastant més conscients que a la resta del planeta. Si tu te vas als Estats Units, això de la protecció de dades... ja ni t'explico la Xina, però als Estats Units, que bé, cada cop s'assembla més a la Xina, doncs això no ho tenen gens clar. Aquí a Europa això és una cosa bastant seriosa. Bastant seriosa. Bastant seriosa i amb raó. I amb raó, perquè estem parlant de les teves dades. La pregunta que de cara a nosaltres podem fer-nos és si nosaltres tenim consciència d'això. Mireu, posaré un exemple abans d'entrar en matèria amb la persona que ens ho explicarà i parlarem de tot això i de més. Un exemple. Quan descarregueu un joc a qualsevol plataforma, sigui per Android, sigui per iOS, d'aquests gratuïts, mireu, la paraula gratuït a internet no existeix. No hi ha res gratuït. Sabeu amb què pagueu? Amb les teves dades. Sí, també amb la publicitat que et pot sortir en aquell lloc, en aquest joc, però aquelles dades són la teva moneda. I vés a saber què fan amb aquestes dades. Vés a saber què fan amb aquestes dades. D'aquí aquesta importància de ser conscients de tot això. Mireu, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha posat en marxa el projecte Qui ets? Dades que parlen de tu, que fa referència a tot això. Bàsicament a conscienciar amb tallers, materials, jocs per posar en consciència de la protecció i de la importància de tot aquest tema. Parlem amb la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, la senyora Meritxell Borràs. Meritxell, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies. Quan va ser la darrera vegada que et vas descarregar un joc de la Play? Pel doncs, Play Store o de l'iOS?
Habitualment jo no ho faig, no hi soc aficionada. Però molt d'acord amb el que explicaves.
Sí, sí, però hi ha molta gent que ho fa pensant que són gratuïts i realment el que hi ha aquí darrere és això, són dades.
Efectivament. I que les donem amb una facilitat que fa fredat, perquè en moltes ocasions, amb l'objectiu que busquem, que és obtenir aquella cosa en concret, doncs no parem prou atenció en tot allò que se'ns comunica, perquè se'ns ha de comunicar que es quedaran de nosaltres, no? I és la nostra informació.
Clar, el cas és, tampoc ens hem d'emparanoiar amb això, però sí ser conscients. Bàsicament, tu creus que som conscients? En general, la població a Catalunya som conscients de la importància d'aquestes
dades? Jo crec que no en som suficient.
Doncs mira que s'ha parlat, Meritxell, perquè hem parlat un munt de vegades.
Sí, sí que és veritat que se n'ha parlat i aquest és un tema que mirem de difondre'l i de que es conegui i també els mitjans de comunicació hi tenim un paper molt rellevant, però la realitat és que després te n'adones parlant amb la gent doncs, que això no és així, que moltes persones doncs, han baixat qualsevol app, qualsevol tal, i no s'han fixat amb la lletra, amb tot el que posen, no? I, per tant, aquí un ha de ser curós.
Possiblement aquí seria un dels que, a l'hora de llegir que hi ha de dades cap on van, perquè és veritat que jo he d'admetre que això poques vegades ho llegeixo, sobretot la lletra petita, perquè és molt complicat, Meritxell. Vull dir, tu quan descarregues alguna cosa ho vols i no llegeixes una cosa que acostuma a ser molt farragosa. Igual hauria, sí, s'hauria de simplificar, sí, tot això.
És possible que aquí, doncs, més endavant, com en tantes altres coses, no? Doncs fem que una normativa facilitadora de cara al ciutadà a poder veure en una primera instància més clarament què és allò que se'ns demana o què és allò que se'ns vol obtenir de nosaltres.
No, i el llenguatge, que a vegades el llenguatge...
Sí.
Ho has d'entendre, això, eh? Ho has d'entendre.
El llenguatge ha de ser, doncs, per persones normals, no cal que siguin...
Exacte.
Doncs,
experts en informàtica.
Enginyers, ni experts, sí, ni res de tot.
Correcte, perquè és veritat que a vegades llegeix allò i dius, no sé què m'estan parlant, és una cosa... Bé, s'ha posat en marxa aquest projecte des de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb aquest objectiu, no? Conscienciar i a sensibilitzar davant de tot aquest, això que estem parlant. Explica'ns en què consisteix aquest projecte anomenat Qui ets? Dades que parlen de tu.
Doncs aquest projecte consisteix Qui ets? Dades que parlen de tu. És un projecte que ja va iniciar-se fa 3 anys, que ara hem reprès de la mà del Servei de Biblioteques de Catalunya i que això fa que mirem de crear consciències a través de les biblioteques i tota la informació que nosaltres facilitem d'una forma majoritàriament lúdica i que, doncs, divertida, es pot prendre consciència i coneixement de lo que són les dades personals i el rellevant que és que en tinguis cura, no? I això vol dir que, doncs, a les diferents biblioteques del país et pots trobar des de llibres que tracten aquest tema, des de jocs específics que hem editat precisament perquè creiem que a través del joc és una bona manera d'educar i d'arribar als nois i a les noies, als nens i a les nenes, i fem també, doncs, des de fòrums de debat, es fa també ja un MAC que, doncs, va també a les diferents biblioteques i fa un espectacle on fa prendre consciència, sobretot als nanos entre 6 i 12 anys, del rellevant que són les dades personals i la cura que n'hem de tenir. Per tant, doncs, insisteixo, de la mà dels Serveis de Biblioteques de Catalunya fem aquesta tercera campanya perquè està tenint èxit i sabem que té una bona acollida i creiem que fem amb això una bona feina.
Meritxell, a qui va adreçat? Al públic en general?
Va adreçat al públic en general, sí. Té una part molt important de cara als nens i als joves. Mm. Però també hi ha, doncs, per exemple, llibres que nosaltres recomanem i que després se'n fa un fòrum de debat en el qual, doncs, és per més grans, no? I això, o per adults. I això està bé i creiem que és necessari.
És una batalla interessant, aquesta. I dic batalla perquè els adults, més o menys, podem prestar atenció al que és, o ser mínimament conscients de la importància de les nostres dades. Però, ostres, els joves i adolescents que entren a TikToks, que entren a Instagrams, que entren a qualsevol cosa i todo vale por un like, ostres, possiblement aquí la conscienciació pot ser una mica més difícil, no?
Bé, per això creiem que és bo que comencem amb nanos petits.
Sí.
I que, per tant, amb nanos a partir de 6 anys poden prendre consciència de tot plegat. I aquest és un camí que creiem interessant i a través del joc, doncs, és una forma fàcil i bona per arribar a un públic, doncs, d'aquestes característiques, no? I totes aquestes coses, doncs, es tenen en compte. N'hi ha contes específics, per exemple, que parla d'una cotorra que parla més del conte i, per tant, explica coses que els hi pot produir, doncs, després problemes, i és un símil, doncs, amb el que és la vida mateix, o també un altre que es diu el tigre bondadós, que també a darrere, doncs, hi ha tota una filosofia i tot un aprenentatge respecte al tema de protecció de dades. És a dir, donem eines per treballar i donem, doncs, un llenguatge en el qual ja des de ben petits les persones, doncs, poden entendre què és això de la protecció de dades, perquè se n'ha de tenir cura i per tant, doncs, això, que quan seran una mica més gran i podran accedir a les xarxes socials, doncs, segons quina informació no és bo que es comparteixi ni és bo, doncs, que s'hi accedeixi.
Doncs, senyora Meritxell Borràs, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
I ara parlem de que a Catalunya parlar de salut mental, doncs, ja no és una excepció, sinó una realitat quotidiana. Les dades també ho confirmen. Entre els anys 2010 i 2019, la prescripció d'antidepressius es va multiplicar per 5, i aquesta és una de les conclusions principals d'un estudi de l'Hospital Clínic que ha analitzat com es diagnostiquen i es tracten els trastorns mentals al nostre país. Per fer-nos una idea, l'estudi ha seguit durant 9 anys la trajectòria mèdica d'un 1,5 milió de persones, i d'aquestes gairebé 500,000 tenen algun diagnòstic de salut mental. L'objectiu era clar, saber com s'està atenent la salut mental a Catalunya i què es pot fer millor. Sobre el tema en parlem amb el doctor Eduard Vieta, que és el cap de psiquiatria de l'Hospital Clínic. Doctor, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, estem parlant de depressió i salut mental, centrant-nos en Catalunya. Com està actualment la salut mental aquí a Catalunya?
Bé, doncs com a la majoria de llocs del món, no gaire bé. Això s'explica per diverses coses, l'estil de vida que portem, però també s'explica perquè cada vegada més la gent demana ajuda, Aquest estudi està basat en totes les consultes que es van fer durant 9 anys a atenció primària, on els pacients al·legaven o explicaven símptomes d'algun malestar emocional, ansietat, depressió, trastorns mentals més greus, etc. I no és diferent d'altres llocs, és a dir, que hi ha una alta prevalència de problemes de salut mental que va en augment, i això també es tradueix en més prescripcions de medicaments per alleujar aquests símptomes.
Exacte. Una de les conclusions també d'aquest estudi és l'augment molt notable, no?, de l'ús de psicofàrmacs.
Sí, perquè els psicofàrmacs ajuden. Això és important que la gent ho entengui. I ben utilitzats, doncs, tenen molts més beneficis que inconvenients. El problema que tenim és que el nostre sistema, facilita bastant la prescripció de psicofàrmacs i, en canvi, és molt deficitari en la prescripció de psicoteràpia, que és moltes vegades és un complement del psicofàrmac. No sempre, la psicoteràpia sola pot resoldre els problemes, però tenim molt pocs professionals dedicats a psicoteràpia. Hi ha falta de psiquiatres, però sobretot també hi ha falta de psicòlegs clínics, i llavors això fa que el model sigui bastant accessible, és a dir, molta gent pot aconseguir una visita amb un especialista, que a altres llocs del món no és així. Però, per altra banda, l'inconvenient és que no estem facilitant gens les intervencions psicològiques que poden ajudar molt.
Exacte. Aquesta falta de personal també imagino que es pot veure claríssimament des de fora, però encara més des de dins, no?
Sí, perquè ho patim cada dia. Nosaltres tenim places per cobrir. O sigui, no, ni tan sols és... Increïblement no és un problema de diners, del tot. És un problema de que no es formen prou professionals, de que es posen moltes barreres als joves que volen estudiar psicologia o que volen estudiar medicina. Hi ha poques places, i després hi ha uns exàmens, també unes oposicions, que hi ha molt poques places, sobretot per psicòleg, que no arriben a 300 i la necessitat seria 10 vegades més. Llavors, això és un problema que han de resoldre tant en el nostre cas la Generalitat com l'Estat, perquè al final això depèn de tots dos, que es creïn suficients places, que es faciliti que les universitats donin accés a més estudiants, que es puguin fer més pràctiques, que la gent es pugui formar millor, i que al final això, si es fa això, d'aquí uns anys tindrem més professionals, però que ni tan sols ho tindrem l'any que ve, perquè tot això vol dir que hi ha tot un període de formació que encara tindran que fer aquests professionals. Per tant, una mica preocupats per aquest problema, dintre de que sí que es veu que el sistema sanitari català és eficient, que la salut mental és un problema que la gent el té present i que demana ajuda, i que se'ls dona ajuda, però gairebé sempre és en forma d'un fàrmac que moltes vegades està ben indicat, però que a vegades no és suficient o no hi ha l'alternativa d'una teràpia que potser, per coses no molt greus, pot funcionar molt bé.
Clar, i això se li suma també les llistes d'espera, no?, que doncs, són molt llargues encara, i si no, doncs, sempre has de recórrer, en aquest cas, a una consulta privada, no?
Exacte. De fet, això és el que no queda recollit en el nostre estudi. El nostre estudi està basat en el PADRIS, en un sistema que té la Generalitat de registre de les visites, i per tant tot és això respecte a la pública. No sabem quanta d'aquesta gent està anant a demanar atenció privada. Jo crec que es pot entendre molt bé que la gent vagi a la privada per coses que no siguin patològiques. És a dir, que anar al psicòleg per coses que són de la vida, no?, com una ruptura de parella, un problema a la feina, una preocupació, voler conèixer millor, tot això no ho hauria de cobrir la, diguem, l'atenció pública, perquè van molt enllà, eh? Igual que el gimnàs per algú que està bé, no, no podem arribar a aquest punt perquè no, bueno, algú hauria de pagar això, eh? O més impostos. Però el que trobem a faltar en aquest estudi és accés a teràpies per persones que sí que tenen trastorns mentals ja més seriosos i que amb un tractament psicològic podrien millorar. Per tant, estem parlant, no estem parlant d'una psicoteràpia d'aquestes que la gent pot anar a la privada perquè és una cosa molt, molt personal de voler anar al psicòleg, sinó d'una ajuda per una patologia greu que està a la cartera de serveis i hauria d'estar coberta pels impostos i per la seguretat social i per la nostra cartilla del CatSalut.
Actualment, quin és el perfil més elevat, no, de persones que engloba aquest percentatge tan gran d'aquest increment de depressió? Són més els joves? És més una edat mitjana? La gent més gran?
És tot. La gent gran, especialment, perquè cada vegada més veiem gent també que, a part de que pugui caure malalta, clar, quan et fas gran, pitjora la teva salut física, es mor gent del teu voltant, hi ha més soledat, hi ha factors de risc associats a l'edat. El que hem vist créixer molt és el malestar emocional, és a dir, la patologia no tan greu, amb gent jove. Això ho hem vist ja abans de la pandèmia i durant la pandèmia encara més. Hi ha augment de patologies no tan greus i algunes de serioses, com tot la conducta alimentària, no? Per exemple. Tot això ha anat creixent, en aquests últims anys, i per tant afecta a tots, perquè problemes de salut mental, diguem, ho pot tenir qualsevol. En general, la majoria són una mica més comuns a les dones que als homes, i moltes patologies comencen quan la gent és jove. El que passa és que sí que és veritat que a mesura que et fas gran, doncs també hi ha factors de risc més per tipus de pressió o per altres coses. Quan ets jove és quan apareixen les malalties a vegades més tipus esquizofrènia, trastorn bipolar, trastorn obsessiu. És a dir, depèn una mica de cada malaltia, de cada cosa. Però en general tothom està afectat. I l'única part bona de que creixi és que una part d'aquest creixement de les consultes i dels tractaments ve perquè la gent ha perdut la por a demanar ajuda per un problema de salut mental. És a dir, té una part positiva, que és que abans la gent només anava al psiquiatre quan ja estava en les últimes, quan estava apurat o quan algú ho veia molt malament, no? Amb una addicció greu, amb una patologia greu. Ara la gent ve per coses més lleus, inclús a vegades coses massa lleus, diria, inclús.
Sí. Alguna cosa hem fet bé, no? I és que es doni visibilitat i s'estigui parlant de la salut mental i s'estigui equiparant fins i tot a la física, no? Perquè molts cops tendim a amagar-ho i en aquest cas, doncs, no ajuda. T'agraïm moltíssim, doctor Vieta, que hagis estat avui amb nosaltres per parlar de la depressió, de la salut mental i d'aquest estudi que heu fet a l'hospital. Moltes gràcies i tant de bo aquestes mancances millorin i aquest 2026, doncs, veiem que van cap a bé. Gràcies.
Tant de bo, una abraçada.
I continuem d'aquí no res per parlar de trasters, on guardem molts de nosaltres, absolutament tot, i arriba un moment, doncs, que ja no hi cap res més. En parlem aquí al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra. Si hay emoción, hay gol. Y si hay gol, suena En Tiempo de Juego. Este sábado, Villarreal-Real Madrid. El domingo, Atlético de Madrid-Mallorca. Barcelona-Oviedo. En Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Qué golazo!
El número uno del deporte.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Tenim en els trasters. I quan un traster deixa de ser un traster i es converteix en un fons de porqueria? En parlem del tema aquí al matí del cap de setmana.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues se habla mucho del, ¿no?, del precio de los pisos, de la vivienda, ¿no?, porque hace falta vivienda, pero ¿verdaderamente también existe ese boom de trasteros? ¿Ha aumentado el precio de los trasteros desde su experiencia? ¿Qué es lo que nos puede explicar?
Bueno, al final sí que, como decías, va también un poco ligado al problema que tenemos actualmente con la vivienda en España. A ver, más que el aumento de precios es la necesidad de, pues, oye, el tener cerca de tu casa espacios donde puedas almacenar, pues lo que es, al final nosotros nos basamos en el título trastero siempre en esa cercanía, ¿no? O sea, ahora mismo, pues, la gente prefiere, digamos, no renunciar a la ubicación de donde vive. Y pues a lo mejor, pues como con la dificultad que hay ahora de encontrar, oye, pues una habitación más en tu casa, te va a salir bastante más caro que tener un espacio cerca de tu casa donde puedas dejar las cosas, con acceso 24 horas todos los días de la semana, y esa demanda pues al final es real.
¿Y cuál es el perfil, por ejemplo, de sus clientes, y qué tipo de trastero es el que suelen contratar? Un poco las medidas, pequeño, mediano, no sé si pues, nos puede explicar un poquito
pues, mira,
más.
Sí, por supuesto, mira, nosotros sí que al final tenemos dos líneas muy claras dentro de la compañía, lo que es, pues, oye, lo que es el self-storage tradicional, que es, oye, hay particulares que alquilan un trastero pues para dejar bicicleta, esquí, o sea, cajas, lo que tú necesites, incluso una mudanza, y luego también el cliente corporativo, porque nosotros al final también esa línea la desarrollamos mucho, pues empresas desde logística, farmacéuticas, que, oye, al final necesitan almacenamiento urbano cerca de sus clientes y básicamente utilizar nuestra red de trasteros para ello. A nivel particular, pues oye, al final también depende un poco de necesidad. Si es un trastero en el que tú, pues, hay un tema puntual como puede ser una mudanza, pues a lo mejor sí que te vas a un trastero más grande de pues 5 a 10 metros. Imagínate, depende también un poco del tamaño de tu vivienda para guardar las cosas durante ese tiempo de, pues oye, necesitas la mudanza o tienes una reforma en tu casa. Y en el lo que sería día a día, pues oye, trasteros desde 1 metro a 2 metros, ¿vale? Y luego las empresas, pues también depende un poco de necesidad. Así que las empresas van a tamaños un poquito más grandes.
Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de los particulares, cada vez hay más clientes que optan por alquilar un trastero a más largo plazo.
Sí, eso sí que lo estamos viendo, que al final, pues, como te digo, todo viene ligado también un poco, pues, oye, a la dificultad que ahora también hay para acceder a la vivienda, pues, oye, lo que te digo, es te sale mucho más rentable tener un trastero cerca de tu casa que quizá, pues, optar o poder conseguir una vivienda más grande, porque al final te va a salir bastante más caro. Y la clave de nuestra red urbana es pues estar cerca de la gente para oye pues que sí que pues sea fácil y sencillo que cualquier día que necesites entrar a tu trastero estés cerca.
Lo cierto es que efectivamente están proliferando, ¿no?, estas instalaciones donde hay trasteros. De hecho, ¿cuál ha sido su expansión en los últimos años? Y por ejemplo en el caso de Cataluña.
Con Necesito Trastero, bueno, básicamente nosotros desde el año 22 que estamos con este, digamos, proceso de expansión fuerte, pues nosotros en Cataluña, en lo que es Barcelona, hemos abierto 3 ubicaciones urbanas, en la zona de Sants, en la zona de Valdebrón y en Sarriá, y luego tenemos lo que llamamos nosotros un hub, que es pues lo que te digo, un centro quizá también pues oye pues para más enfocado a lo mejor a la empresa, a estancias más largas, en Sant Just, ¿vale? Y próximamente vamos a abrir un centro también a escasos metros de la Sagrada Familia, muy, 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 muy enfocado y dirigido al propio barrio. O sea, al final que la gente de Sampla pueda dejar sus cosas de una manera fácil y cómoda cerca de su casa. Y luego también abrimos en Sant Cugat y en Sabadell.
No, una expansión importante, desde luego.
Sí, no, y seguimos. O sea, al final aquí la necesidad también en Cataluña es alta. O sea que muy centrados en la zona.
Bueno, de hecho, hay otro conflicto latente, y es que la gente que utiliza a veces los parkings, ¿no?, como trasteros, como una zona más de trastero que hasta, bueno, estos conflictos
hasta
que había.
Aparcar, sí, no, total. Al final es, ¿sabes?, nosotros lo que, nuestro objetivo al final es ofrecer proximidad y que al final esté cerca de tu casa para poder, digamos, dejar tus cosas de manera fácil y que no esté lejos de tu casa.
Y una curiosidad también, ¿los tienen todos llenos? ¿Tienen lista de espera? ¿O si un cliente, no, es que tengo una mudanza y necesito sí o sí un trastero, siempre hay disponible un retén? ¿Cómo funciona un poquito? Pensando sobre todo en el particular.
Sí, en el particular, pues depende también del tamaño de los centros, pero o sea, nosotros tenemos un bastante, bastante buen nivel de ocupación. Pero bueno, pues al final ofrecemos, nuestra red lo que nos permite muchas veces es pues también adaptarnos a la necesidad de ese cliente. Pues oye, lo necesito ya, pues nosotros también ofrecemos ese servicio de mudanza y pues lo que puede ser, imagínate, oye, pues yo vivo en la zona de Sarria, pues oye, te voy a buscar las cosas a tu casa y te las llevo a mi centro de San Just, por ejemplo, tú no te tienes ni que mover. Oye, Pedro, pues, necesito ya hemos terminado la reforma o en el caso de la mudanza ya podemos llevarlo... los muebles o lo que hemos dejado almacenado en San Just a mi nueva casa, pues el mismo proceso, nosotros te lo llevamos. O sea, al final nos adaptamos a 100% a la necesidad del cliente en este caso.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a Pedro Mazariego, que es director de expansión de Necesito un Trastero. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Saludos.
Que alguns propietaris de places de pàrquing de garatge aprofitin aquest espai per guardar des d'eines fins a caixes, bicicletes, carrets de nens, però la legalitat d'aquesta pràctica no és tan clara com sembla. Hi ha diversos factors que entren en joc a l'hora de determinar si està permès o no convertir la plaça de garatge de pàrquing en un improvisat traster. Per sortir de dubtes en parlem amb la Montse Bassas, que és la vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Senyora Bassas, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-nos.
A vostès per atendre sempre la nostra trucada. Què diu la llei de tot això? I en aquest cas, la llei de propietat horitzontal, Montse.
A veure, la llei de propietat horitzontal a Catalunya és el llibre cinquè del Codi Civil Català i expressament no hi ha cap prohibició relativa a l'emmagatzematge d'objectes en les places de pàrquing. Aleshores, aquí anem una mica marcats per la que és la legislació, la normativa urbanística. Per què? Perquè quan tenim una plaça de pàrquing hem de demanar una llicència, o més aviat, quan tenim un garatge hem de fer un projecte i demanar una llicència d'activitat. Llavors, en aquesta llicència d'activitat nosaltres diem com es distribuiran els espais, quins usos se li donaran, i en base a això tota la previsió de seguretat, sobretot d'antiincendis. Uh-huh. Aleshores, en el moment que li canviem l'ús, en el moment que allò ja no és un estacionament d'un vehicle i volem posar un traster o dipositari objectes, estem canviant aquest ús i ja hauríem de fer una ampliació de la llicència d'activitat, bàsicament perquè es pugui cobrir tot el tema de seguretat.
Uh-huh. És a dir, no significa això que hi hagi carta blanca per acumular trastos sense ton ni son, com es diu en castellà, però sí que poden els que són les comunitats de veïns amb els estatuts imposar les pròpies restriccions. Això és correcte?
Això és correcte. És a dir, a veure, jo crec que si jo hagués de contestar d'una manera sí o no, jo diria que no està permès, perquè realment per fer-ho hauria d'haver estat previst inicialment a la llicència d'activitat i és molt sovint o molt habitual que no es preveu. Aleshores, si és una situació sobrevinguda, s'ha de demanar una ampliació de llicència d'activitat. A més, quan vulguem alterar algun element comú, és a dir, volem col·locar una bicicleta i com que no volem que ens la robin, posem un ancoratge, aquest ancoratge estarà a una paret, a un terra, a un pilar, per tant ja estarem alterant un element comú i en aquí ja necessitarem el consentiment de la comunitat amb una junta de propietaris que haurà de ser 4/5 parts de propietaris, 4/5 parts de coeficients perquè ens ho deixin fer. Uh-huh. Tot i que és molt habitual, això necessita un consentiment, una autorització expressa de la junta de propietaris.
Clar, perquè per la gent que deixa les coses també això pot tenir conseqüències inesperades en la pòlissa de l'assegurança, no? Perquè clar, si hi ha algun percance relacionat amb els objectes amagatzemats com un incendi o un robatori, la companyia asseguradora pot negar-se a cobrir els gastos si considera que l'ús que li dona la plaça no és l'adequat.
aquest punt és importantíssim, tant de cara als elements que nosaltres hi dipositem, és a dir, si nosaltres deixem uns pneumàtics, deixem unes caixes d'oli, deixem unes bicicletes, deixem unes bateries, molt habitual les bateries, tot això poden ser en un moment donat elements que en algun cas potser propicien el foc, però moltes vegades potser el propaguen d'una manera més intensiva, no? Aleshores, tot això pot generar que la pòlissa d'assegurança, si no se li ha advertit, ens digui que aquell sinistre no quedi cobert. I això realment la comunitat sortirà perjudicada, però després repetirà contra el propietari concret o el llogater que ha dipositat aquells elements.
Uh-huh. Jo, senyora Bassa, sempre penso que, clar, això és com les terrasses, no? Tu veus les terrasses des de fora al carrer i veus bombones de butano, armaris, absolutament de tot. I, clar, quan entres en una plaça de pàrquing, un garatge comunitari, dius, clar, això és per cotxes. Si no, has de tenir un traster, no?, per poder posar una armari, una nevera o el que et vingui de gust.
Sí, sí. Està pensat per al trànsit i per l'estacionament de vehicles de motor. Aleshores, tots els canvis que fem s'han d'advertir a la pòlissa i sobretot s'han de preveure efectes de seguretat. Mira, és superinteressant que aprofitem que estem en antena,
sí,
per una cosa que ens va demanar els bombers de la Generalitat i que ens van dir, mira, el principal problema dels incendis urbans no és el foc, com podríem pensar, sinó el fum. Aleshores, tots aquests elements poden generar un fum intens que dificultin les tasques d'evacuació, les tasques d'antincendis, no? I llavors, en el sentit del fum, ens deien, sobretot, les portes. Les portes són tallafocs.
Així.
Poseu unes en els pàrquings, unes portes estupendes d'ARF, resistentes al foc, i després les teniu obertes, perquè com pesen, i vens de la compra, li poses una falca per poder passar i transitar les persones. Dius, home, no, per fer es tanca el garatge, aquella porta ha d'estar tancada, perquè si no entra cap a l'escala, i l'escala és una xamanella, uh-huh, i estàs incentivant tot aquell foc. Aleshores, ja no és un tema de que em molesta veure tots els elements que estan en aquella plaça, sinó que realment hi ha un perill, i hi ha un perill real.
Efectivament. Segurament que això serà font de conflicte en moltes comunitats de veïns.
Molt, és molt habitual. És molt habitual perquè realment a vegades a les cases doncs, no hi tenim espai per tot. I pujar i baixar la bicicleta, o pujar i baixar segons quins les pintures, o doncs ens fa mandra, no? Però realment no s'ha de fer amb aquesta alegria perquè té conseqüències. Té conseqüències pel que ho fa, té conseqüències per la comunitat, i realment crec que és un tema que hi hem de posar una mica de consciència.
Però sí, que llancem el consell de que si ets nou en aquella comunitat, preguntis al president per si tenen aprovat, perquè ells han decidit la comunitat de que es pot fer o no es pot fer, no? Abans de que et cridi l'atenció.
Això, a més que l'assegurança ho tingui previst, i a més que les normes de seguretat o les mesures antiincendis, la boca d'aigua, els extintors, les manes, tot estigui pensat per preveure aquest nou ús que li estem donant. Mm.
Fixi's, una cosa tan simple com entrar un cotxe a un parc i no deixar una bicicleta, a vegades pot tenir conseqüències i no ho pensem, però per això avui en aquest programa hem volgut posar-nos en contacte amb el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, i en concret amb la seva vicepresidenta del col·legi, que és la Montse Bassas. Senyora Bassas, hem pres molt bona nota i segurament els nostres oïdors també. Moltes gràcies. Els joves amb menys recursos econòmics, sobretot els nois, són els més exposats a la publicitat sobre com guanyar diners fàcils. Això constata un estudi pioner de la Universitat Pompeu Fabra, que ha analitzat per primera vegada com el nivell socioeconòmic i el gènere de persones joves influeix sobre la publicitat que reben de manera personalitzada a través de TikTok i d'Instagram. Avui en parlem d'aquest estudi molt interessant amb la Carolina Sáez, que és coautora d'aquest estudi que ha dut a terme, com dèiem, la Universitat Pompeu Fabra. Carolina, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta recerca parteix d'una enquesta online, no?
Exacte. Vam enquestar a vora 1.200 joves catalans i els hi vam ensenyar diversos anuncis i els hi vam preguntar també què els hi apareixia normalment a les seves xarxes socials.
Uh-huh. Us va sobtar les respostes que veu rebre? Era el que esperàveu?
Malauradament, els resultats no són impactants, però una mica ens els podíem esperar, no? Hi havia molta recerca que ja apuntava que els algoritmes que personalitzen la publicitat són capaços d'inferir o d'intuir, no?, molta informació de cada un dels usuaris. I pensàvem que podia ser una informació susceptible de que els algoritmes utilitzessin, no?, el nivell de renda, d'educació, el nivell socioeconòmic en general. I teníem aquesta intuïció, però efectivament ens van impactar els resultats.
Quina por, no?, que arribin a saber quin pot ser el teu potencial financer, no?, i quins anuncis et poden interessar menys o més. És una mica, sembla ciència-ficció, és la realitat, però quina por també.
Sí, la veritat és que fa por i impacta, però pensem que tenen moltes dades nostres, no?, i d'altres que es poden arribar a intuir. Per exemple, doncs, quins comptes segueixes, quins vídeos pares més atenció, on estàs geolocalitzat. Fins i tot podem preveure que el tipus de dispositiu mòbil o la bateria que et queda o les aplicacions que t'has descarregat, tot això nodreix el perfil de persona que ets digitalment, no? Uh-huh. I això fa que puguin detectar aquestes vulnerabilitats que tenim, fins i tot la necessitat de prosperar a l'escala social.
Uh-huh. La publicitat a les xarxes també reforça els estereotips de gènere, no?
Sí, totalment. Això tampoc ens va sorprendre, però que vam veure que les noies deien que se'ls sortien molts més anuncis de moda, de criança, de productes de la llar, i els nois, en canvi, més d'esports, de cotxes, de política, fins i tot. I podríem pensar que això ja és així perquè la societat té aquests estereotips, no? Però podem dir que els algoritmes encara reforcen aquests estereotips que ja trobem a la societat.
Uh-huh. O sigui, m'imagino que la gent una mica de menys poder econòmic segurament reben anuncis tema festa, guanya diners ràpidament, o d'apostes online, no? D'aquest tipus serien?
Exacte. Nosaltres el que fèiem a l'enquesta és primer preguntar quin tipus d'anuncis acostumaven a trobar els joves a TikTok o a Instagram. I aleshores ells ens deien obertament quins tipus d'anuncis. I després vam passar a ensenyar anuncis reals que feien referència a guanyar diners ràpids, sense cap mena de formació, sense cap mena o, per exemple, inverteix en criptomonedes, sempre amb aquesta idea de diners fàcils i ràpids, no? I clarament els joves de menys classe socioeconòmic eren els que declaraven veure més sovint aquests tipus de contingut, fins i tot de cases de jocs, d'apostes.
Uh-huh. Però una pregunta, tot i que la normativa europea protegeix els joves davant d'aquesta mena de publicitat, per què reben anuncis d'alcohol o d'apostes?
Doncs això és una cosa que ens va sorprendre. Per exemple, hi havia la nostra mostra tenim menors d'edat, i els menors d'edat pensàvem que mai ens dirien que reben anuncis de cigarretes electròniques o d'alcohol o de cases d'apostes, no? La mostra tenia majors i menors d'edat, tots joves. Però sorprenentment els joves també van dir-nos que declaraven haver vist anuncis de productes que fins i tot a vegades la pròpia plataforma diu que no es poden anunciar en les seves xarxes socials. I el problema és que és bastant més fàcil anunciar-se, no?, o crear contingut per a una xarxa social. I els controls són complicats. És complicat detectar tot el contingut que hi ha a les xarxes socials i tot el contingut que s'anuncia. I els protocols que fan servir les xarxes socials per protegir, doncs a la vista està que són insuficients.
Durant l'estudi, Carolina, crec que veu creuar dades de l'adreça postal dels joves que proporcionaven en omplir el qüestionari de forma anònima amb les dades de l'índex socioeconòmic territorial de la Generalitat, no? I la veritat és que coincideixen en bona part amb les conclusions de vostre estudi, no?
Exacte. És bastant complicat saber el nivell socioeconòmic de les persones reals, no? A tots, si ens pregunten de quina classe social pertanys, la majoria es col·loca a la classe mitja. sense ser un valor massa fidedigne, sobretot els joves, perquè moltes vegades desconeixen, no?, quins són els ingressos familiars, l'educació que a nivell educatiu tenen els pares, però aquest índex socioeconòmic territorial que publica la Generalitat de manera pública aglomera moltes d'aquestes variables en unitats territorials molt petitones, de manera que els joves ens deien on vivien o si no volien, de la manera més aproximada possible, i nosaltres creuàvem les dades amb aquest índex, de manera que podíem saber d'una manera molt fidel aquest nivell socioeconòmic, aquest nivell que diu realment pues, bagatge migratori, a nivell educatiu, ingressos, no?, i tipus de feina, i ens dona un valor molt fidel. Clarament, aquest valor es correlacionava amb els tipus d'anuncis que veuen a les seves xarxes socials.
Carolina, en aquesta recerca, no sé si heu preguntat què fan quan veuen aquests anuncis. Cliquen, no cliquen, passen?
En general, els joves diuen que passen de la publicitat, no? Que quan detecten que el contingut, perquè aquest és un tema, no? S'ha detectat que és un contingut pagat, no? Que és publicitat en realitat, però en general diuen que l'ignoren, que el passen, que no estan interessats. Però clar, pensem que si estem tot el dia sotmesos a aquest tipus de missatges, no? Podem arribar a pensar que és normal invertir en criptomonedes, que és normal, per exemple, participar dels jocs online i de les cases d'apostes, i moltes vegades ens poden cridar l'atenció aquests anuncis. De fet, els joves diuen que quan un anunci, que només fan cas als anuncis quan el contingut és del seu interès, no? I en aquest cas sí que cliquen i investiguen i poden participar d'aquestes activitats.
Qui són més car de canyó, si es pot dir aquesta paraula? Nois o noies? Imagino que les noies rebran el doble d'anuncis que els nois, no? Sobretot si parlem, com dèiem abans, de moda, de bellesa i tal, però...
En aquest sentit, sí. En aquest sentit, d'estereotips són més... estan molt més exposades les noies. Curiosament, el que vam veure a l'estudi és que quan parlem d'anuncis que parlen de fer diners ràpids, no?, i d'escalar ràpidament a l'escala social, els nois de classes més desfavorides eren els que més estaven sotmesos a aquest tipus de publicitat. Uh-huh. Aleshores, les noies era com més homogeni, que tota la publicitat que reben és estereotipada. En els nois, en els casos de nois de classe més desfavorida, aquest tipus d'anunci. Perquè els nois de classe més alta, nois i noies de classe social més favorable, reben més anuncis d'oci i de viatges.
Mm-hmm. Carolina, imagino que podem concloure amb aquest estudi que està clar que cal reforçar la regulació i el control de l'ús de la IA en la publicitat online adreçada als joves, no? Així també com l'alfabetització digital per dotar-nos de major capacitat crítica com a usuaris de xarxes.
Exactament. Una mica la nostra intenció és fer conèixer tots aquests resultats precisament perquè quan ets conscient de que el que t'ensenya no és només perquè has clicat un anunci, perquè t'interessa o segueixes a un influencer, sinó perquè realment tenen moltes dades de nosaltres i aquestes dades permeten intuir de noves i tot això es pot utilitzar per vendre'ns o contingut que pot ser que ens crida, no?, l'atenció, que ens toca la vena sensible, no?
Sí, podríem dir. Sí.
Doncs que tots som vulnerables. En la mesura que això ho som conscients, bueno, doncs podem ser una miqueta més crítics amb el contingut que ens apareix. Òbviament, el món ideal seria una regulació en la que hi hagi molta més transparència i uns controls més ferms en quant a quins com s'entrenen els algoritmes i quines dades es fan servir, no? Uh-huh. Però mentre això no succeeix, és important que els usuaris siguin conscients d'aquesta vulnerabilitat que tenim tots en el moment que ens enfrontem a missatges ultrapersonalitzats.
És veritat. A mi em fa molta por, Carolina, jo no sé si t'ha passat a tu, no sé, d'entrar en una botiga a mirar uns auriculars, no comprar res, sortir de la botiga i començar a rebre missatges,
totalment,
anuncis
totalment.
D'auriculars.
Sí, sí, sí,
i dius, però qui m'està espiant, no?
Bueno, hem de pensar que la geolocalització a dia d'avui és un dels factors més utilitzats per la personalització.
Sí.
I jo sempre dic que això és positiu, perquè si vius, per exemple, a Barcelona, no t'interessa veure anuncis de serveis o d'una cafeteria que hi ha a Madrid, per exemple, no?
Mm-hmm.
Aleshores, la personalització és fins a cert punt, en un món amb tanta informació o amb tanta publicitat, fins a cert punt és necessària. Però, clar, és... el desequilibri d'informació que tenen, nosaltres sabem molt poc de com funcionen els algoritmes, però els algoritmes tenen molta informació sobre nosaltres, no?
Sí, sí, està vist, està vist.
Fins i tot la geolocalització permet saber si ens estem movent en metro, en transport públic, no? O en privat, només per la velocitat i per el trajecte que fem cada dia.
Sí, sí.
Es pot saber on vivim, on treballem, com ens movem.
Sí, sí.
I això, doncs, dona... molta informació.
I tant que sí. Doncs Carolina Sáenz, coautora d'aquest estudi de la UPF, moltíssimes gràcies per haver parlat amb nosaltres i compartir aquest treball tan interessant. Fins la propera, moltes Carolina, gràcies. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Abraçada.
Bona tarda.
I d'aquí una estona parlem també de què hi ha al darrere d'una firma hipotecària. Continuem també recordant la suspensió de Rodalies d'aquesta setmana, després de la represa divendres del servei, però recordem el que ha sigut i la incertesa també que ha creat això entre usuaris i usuàries de Rodalies.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. Hola, estoy en el super haciendo la compra. No veas qué calidad y qué variedad. El aceite de oliva virgen extra hojiblanca, bidón de 5 litros, tiene la segunda unidad al 50%. Y el pack de 6 latas de atún en aceite de oliva virgen o en aceite de oliva virgen extra albo, tiene un 2x1. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Pro, 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 pro. Pro, 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 pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en Nissan.es.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estás resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Moca, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Continuem d'aquí una estona recuperant la suspensió de Rodalies d'aquesta setmana, recordant com han anat tots, però ara parlem també de què hi ha al darrere d'una firma hipotecària, entre altres coses.
Detrás de la firma de una hipoteca para comprar una casa suele haber un agente inmobiliario implicado en la búsqueda de la vivienda y un gestor del banco que tramita la concesión del préstamo. Y en un plano menos visible también es imprescindible la figura del tasador, que es el que se encarga de valorar la vivienda para determinar el importe máximo financiable. La Asociación Española de Tasadores Hipotecarios denuncia que estos últimos profesionales trabajan bajo unas condiciones de precariedad ante las que han decidido pues convocar algunos paros de los que vamos a hablar y los que advierten de que se tiene que acabar esta situación para ellos. Para hablar de todo esto hablamos con el presidente de la Asociación Española de Tasadores Hipotecarios, que es Francisco Riaza. Señor Riaza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, la importancia de los tasadores, ¿no, señor Riaza?
Sí. Los tasadores parece que solo determinamos el valor, pero en realidad, pues confirmamos una serie de cosas del inmueble y en concreto, pues los riesgos que se puede suponer, tanto en los aspectos jurídicos como en los urbanísticos, como en los constructivos. De tal manera que es un trabajo bastante completo que puede informar al cliente sobre las características del inmueble y poder definir su opción de compra o no comprarlo. Entonces, por eso recomendamos que se produzca la tasación incluso antes de firmar un contrato de arras, por ejemplo.
¿Por?
Pues porque así, si hay algún riesgo en el inmueble, no da la cara justo en el momento del préstamo en el último momento, porque puede ser que haya alguna causa que implique que el préstamo se tiene que retrasar o corregir alguna cuestión o que directamente no sea posible acceder al préstamo por cuestiones de la tasación. Entonces, si se tiene antes, pues se tiene tiempo para reaccionar ante los posibles riesgos que pueda haber.
¿Quién es tasador? ¿Qué hay detrás de la figura del tasador?
Sí, los tasadores están reflejados en el decreto correspondiente de la legislación y tienen que ser o arquitectos técnicos o ingenieros agrónomos. Depende del producto que se trate. También pueden acceder economistas o ingenieros industriales. Pero sí está definido en la normativa qué profesional es el que debe actuar en cada caso.
¿Por qué sois por qué son estos tasadores una figura con unas condiciones de precariedad? Creo que tenéis congeladas las tarifas desde el año 2008.
Pues sí, así es. La razón es que somos colaboradores autónomos y entonces pues no hay ninguna normativa de protección laboral del tasador. Entonces, desde la crisis inmobiliaria de 2008, los honorarios, la remuneración del tasador ha ido bajando progresivamente y no, ni siquiera ha subido el IPC, es decir, que han bajado literalmente las tarifas, de manera que ahora mismo hay una diferencia importantísima respecto a lo que hubiera sido conforme a la subida del IPC. Y esto se debe a que hay varios agentes implicados en el sector, que sería, por un lado, las entidades financieras, que tratan siempre de bajar los precios a las sociedades de tasación, y las sociedades de tasación, que a su vez compiten entre ellas comercialmente por bajar más el precio de las tasaciones. De tal forma que cualquier bajada de precios se arrastra luego al tasador, que no tiene ningún convenio colectivo que pueda exigir. Y entonces, además, el trabajo en esta época ha ido subiendo para sacar un informe, de tal forma que cada entidad financiera pide unos requisitos distintos, por ahí aumenta el trabajo, y precisamente el Banco de España hace unos meses ha modificado la normativa, el Ministerio de Economía, mejor dicho, y implica también un mayor trabajo para la elaboración del informe. Así que se juntan las dos cosas, de bajada honoraria y subida de trabajo, y además, aparte de lo que es remuneración, pues las entidades financieras están actuando para elegir una sociedad de tasación a otra en la que le ofrece un menor tiempo de realización de la tasación.
¿Cuánto se tarda, a grosso modo, en hacer una tasación de un piso normal?
Claro, pues la tasación es compleja, se puede complicar en cuanto a las comprobaciones. Las comprobaciones que tenemos que hacer están reguladas, es decir, que no podemos dejar de hacerlas, necesariamente hay que hacerlas, y entonces pues el tiempo es variable, depende de las complicaciones que nos podamos encontrar a la hora de hacer la tasación. En principio, lo que es la visita, el tasador comprueba la situación física del inmueble, interior y exterior, hace un plano, porque tiene que comprobar las superficies, que a veces coinciden con la escritura, otras no, o con el catastro, pero tiene que hacer su propia comprobación de superficies, y luego hay un trabajo de campo, o sea, en el trabajo de campo sería ese, y luego en el estudio pues tiene que hacer el estudio de mercado de cómo está el producto inmobiliario, aparte ya de las comprobaciones que decía, de comprobar la situación registral. Por ejemplo, hay veces que el producto que se vende físicamente luego no se corresponde exactamente con el que se describe en la situación registral, entonces puede dar casos de que se esté comprando una cosa distinta de la que se está mirando. Y todo esto pues lo tiene que certificar el tasador en un informe, y es un trabajo que puede complicarse, vamos a decir así, depende de cada inmueble. Entonces, bueno, pues pongamos que puede ser para una vivienda normal, a lo mejor un mínimo de 3 horas, pero muchas veces se puede ir incluso a 6 horas. Es decir, que es muy variable.
Imagino, señor Riaza, que con esos honorarios, yo no sé si se augura una pérdida de calidad y fiabilidad
en las tasaciones, ¿no? Y el sistema hipotecario si continúa esta situación actual.
Pues efectivamente, la combinación de mayor trabajo y menor remuneración, pues al final pues puede afectar a lo que es la propia calidad y también a la independencia, porque el exigir plazos que muchas veces no se corresponden con la realidad, pues también conlleva que el tasador tenga que hacer unas comprobaciones rápidas y no puede hacer con calidad y con independencia el trabajo. De tal forma que efectivamente, nosotros no pedimos encarecer injustificadamente las tasaciones, sino que se alineen los precios con los costes reales que conlleva. Uh-huh. Y como bien dice, efectivamente, si no hay tasaciones independientes y de calidad, pues no hay hipotecas seguras, ni el mercado hipotecario puede ser fiable ni transparente tampoco.
Claro, imagino que además esto puede ralentizar la concesión de hipotecas, ¿no? Retrasar operaciones vinculadas y generar demoras significativas en la firma de préstamos, con ese impacto directo en la planificación financiera de familias y empresas.
Pues efectivamente, ahora mismo es así, porque la tasación es necesaria para poder realizar luego el préstamo hipotecario.
Las tasaciones hipotecarias son un derecho del ciudadano, ¿no? No de los bancos.
Pues efectivamente, la normativa de crédito inmobiliario del 2019 lo definió así, es decir, que el ciudadano tiene el derecho de pedir una tasación a la sociedad de tasación que más le convenga y con esa tasación luego acudir a las entidades financieras de confianza también en busca del mejor préstamo que pueda obtener, de tal forma que con una sola tasación puede dirigirse a varias entidades financieras para elegir finalmente la que le convenga. Entonces, esto es una cosa bastante desconocida, pero es así. De hecho, los promotores que conocen en profundidad este procedimiento, pues es lo que suelen hacer. Lo primero la tasación y luego ya ir a la entidad financiera.
Uh-huh. Me hablaba usted, hablábamos de esa retribución, una retribución que ustedes creen que de media anual tendría que ser en torno a los 30.000 euros brutos, ya que ustedes aseguran que es habitual no llegar ni al salario mínimo. Y piden también que los pagos se realicen en un plazo máximo de un mes, compensaciones por los desplazamientos y la claridad con los honorarios desde un principio.
Sí, efectivamente. Se da circunstancia ahora mismo que a veces se contratan trabajos y se aceptan sin saber lo que se va a remunerar posteriormente. Y no siempre, pero en algunos casos, en alguna sociedad de tasación, pues puede ser así. Hay otras que no, que tienen las tarifas claras. Pero efectivamente hay irregularidades de ese estilo que conllevan que el tasador no sepa lo que va a cobrar hasta el día, hasta que lo ha terminado el trabajo, cuando ya no puede aceptar o rechazar. Entonces, bueno, pues lo que pedimos efectivamente sería el equivalente a un convenio colectivo, que no existe para el caso de autónomos, uh-huh, pero que se llamaría acuerdo marco, y el acuerdo marco pues tiene que ser general del sector, es decir, que tanto las sociedades de tasación como las entidades financieras puedan estar en un acuerdo sectorial que conduzca a que sea un marco estable, vamos a decir así, que pueda, uh-huh, avanzar cada año conforme el IPC o renovar las condiciones de la misma forma que se hacen los convenios colectivos.
Ustedes explican que hace ya 2 años, creo, que pusieron esta petición sobre la Asociación Española de Análisis de Valor y también la Asociación Profesionales de Sociedades de Valoración, aunque no se ha abierto ninguna negociación porque las agrupaciones empresariales aseguran que no pueden dar respuesta, ¿no? Les dicen que no tienen capacidad jurídica de llegar a ningún acuerdo sectorial y os remiten de forma individual a cada una de las 31 sociedades de tasación, claro, que hay en el mercado, ¿no?
Sí, sí, esa es la única respuesta que hemos tenido y efectivamente esa respuesta no es satisfactoria porque se trata de llegar a un acuerdo marco del sector, no de una a una. Lo que pedimos es un marco, pues podríamos decir, de no agresión entre los actores del sector, que serían las entidades financieras y la sociedad de tasación, y que pueda reforzar la estabilidad del sistema y también la confianza del regulador y la reputación de las propias entidades, porque es una cuestión que afecta a un conjunto de agentes, no solamente a las relaciones de una sociedad de tasación con los tasadores.
Uh-huh. Hablaba yo antes de paros, de movilizaciones. ¿Cómo está el tema? Porque a veces hay que salir a la calle, ¿no?, para que se nos escuchen.
Sí, efectivamente. Hemos tenido noticia la semana pasada de que se van a reunir en la AEV, al menos, y que nos van a comunicar la posibilidad de tener alguna reunión con los tasadores. Por el momento no hemos tenido ningún avance.
Bueno, pues estaremos muy pendientes a ver qué es lo que ocurre. Está claro que a veces cuando se habla de la figura del tasador, ¿no? Francisco, a veces se piensa pues una persona que gana una pasta, ¿no? Que viene allí, hace sus papelitos. Y estamos hablando de gente que ha estudiado para ello y que en muchos casos no llegan a tener ese sueldo mínimo interprofesional y que piden además pues una garantía, ¿no? Porque hay muchos que se llevan mucho dinero cuando se vende un piso, ¿no?
Pues efectivamente, hay muchos agentes implicados y además que suelen ser unas operaciones muy importantes para el ciudadano que compra su vivienda, a veces es la primera vivienda y bueno, pues nuestro objetivo pues no es paralizar el sistema, pero que se haga sostenible y compatible pues con la calidad y con la independencia que exige un mercado hipotecario regulado.
Así es. Le agradezco muchísimo a Francisco Riaza, presidente de la Asociación Española de Tasadores Hipotecarios, que haya estado con nosotros. Suerte y espero que podamos hablar próximamente sobre que las cosas van cambiando y que esa reunión pues tiene un rumbo positivo. Francisco, muchas gracias. Pues,
muchas gracias a vosotros por darnos voz, efectivamente.
Un abrazo.
Igual.
La suspensió del servei de Rodalies de Catalunya per segon dia consecutiu està afectant a milers de treballadors que no tenen manera de desplaçar-se fins als seus centres de treball i sorgeixen els dubtes sobre els seus drets. Es pot anar a treballar en un cas així? Es pot no anar a treballar, millor dit, en un cas així? Com es recuperen les hores? Pot l'empresa descomptar el salari? Doncs a tots aquests dubtes intentem tenir respostes de la veu del Nacho Parra, que és advocat laboralista del col·lectiu Ronda. Nacho, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Aquesta, diem-ne, que és una de les, són algunes de les qüestions, no?, que es fa a totes aquelles persones que fan servir diàriament Rodalies i que avui i ahir no ha estat possible, no?
Sí. Efectivament, bueno, són les qüestions que avui en dia doncs, preocupen a totes aquelles persones que necessiten agafar el tren de Rodalies per anar a la feina i que es troben en aquesta situació no desitjada.
La Generalitat en un primer moment ha recomanat el teletreball, no? Davant la possibilitat del teletreball, prioritat de l'empresa?
Sí, en aquest tipus de circumstàncies hem d'entendre que la pròpia llei quan regula el permís retribuït per aquestes circumstàncies excepcionals, el que manifesta de manera indubitada és que les empreses tenen obligació de facilitar el teletreball en tots aquells llocs de feina en què sigui possible treballar a distància. Per tant, és una obligació. És a dir, no pot existir una negativa empresarial, malgrat que no tinguin establert cap mena d'acord en termes de teletreball, malgrat que no tinguin cap pla en termes de teletreball. Si el lloc de feina és susceptible de no? De ser ocupat a distància, és a dir, de fer teletreball, aquesta ha de ser la prioritat.
Però i aquells treballadors que no puguin recórrer aquesta via i que no tinguin manera de desplaçar-se mitjançant qualsevol dels serveis alternatius, què fan?
Llavors tenim el segon supòsit, és a dir, aquells llocs de feina on no és possible teletreballar. Si tu tens mitjà alternatiu, doncs agafes el mitjà alternatiu, vas a la feina. I si no tens mitjà alternatiu i és impossible anar a treballar, nosaltres entenem que és un supòsit que queda enquadrat o que es pot enquadrar dins del permís retribuït de fins a 4 dies que es va regular l'any passat arrel dels fets de la Dana al País Valencià. Per tant, totes aquelles persones on es donguin les dues condicions que regula aquell precepte, la primera és la impossibilitat d'anar a treballar i la segona, que aquesta impossibilitat d'anar a treballar vingui determinada per decisions de limitació, prohibició o recomanacions de desplaçament que afecten el desplaçament, a més, per part de les autoritats competents, si es donen totes aquestes dues circumstàncies, nosaltres entenem que la situació és enquadrable dins del permís. I en el cas concret sí que es donen aquestes dues circumstàncies. Una, gent que es trobarem que no ha pogut anar a treballar per cap dels mitjans alternatius, i dos, que aquesta impossibilitat d'assistir a la feina ha vingut determinada per una suspensió del servei de Rodalies adoptada per l'autoritat competent, en aquest cas pel govern de la Generalitat de Catalunya. Per tant, entenem que sí que existeix aquest permís retribuït de 4 dies, o de fins a 4 dies.
Són moltes les persones que també han tirat d'aquest plan B, diguem-ne, d'altres serveis alternatius, però tot i això, els serveis estan saturats i el treballador arriba tard al treball, o fins i tot a vegades no arriba, però arriba tard. També es pot demanar aquest justificant al conductor de qualsevol vehicle que hem fet servir per arribar a la feina?
Absolutament. Absolutament. És a dir, jo crec que el que s'hauria de sol·licitar per part de les persones treballadores és el justificant, en aquest cas, si és el conductor del vehicle, per tal de poder demostrar que un ha arribat a la feina, evidentment, per culpa de la situació actual i no per una causa imputable a ell. Crec que és un fet notori, eh? Tot i així, vull dir, aquests dies semblaria bastant estrany que alguna empresa al·legués, no?, que desconeixia o que no tenia coneixement de la suspensió del servei de Rodalies i que per aquest motiu procedís a sancionar alguna persona treballadora. Però per una qüestió de seguretat jurídica, nosaltres, evidentment, recomanem que sol·licitin aquests justificants corresponents i pertinents tant a Renfe com, en aquest cas, de mitjans alternatius, doncs o bé a les empreses que estan atorgant aquest servei, que estan donant aquest servei, o bé al propi conductor, que és qui ha portat l'autobús.
O sigui que, sota cap circumstància, es pot descomptar el salari dels treballadors que no tinguin manera d'anar-hi al seu lloc de feina, no? Perquè aquesta pregunta se la fan moltes persones amb les que ens hem trobat, no? Dient què fem, què no fem, i si ara em foten fora. Això no pot passar perquè l'Estatut dels Treballadors, en l'article, crec que és el 37.3, diu el dret de s'absentar-se del treball amb un permís de fins a 4 dies remunerat si és que es dona la impossibilitat d'accedir al centre de treball, com bé deies, no?
Exacte. És a dir, crec que hem de situar dues realitats diferents, eh? Si estem en termes sancionats, és a dir, escolta, per no haver anat a treballar o pel retard em poden sancionar, em poden acomiadar, radicalment no. Val? El tema de descomptar les hores, nosaltres entenem que no és vàlid descomptar les hores. Val? Què succeeix? Evidentment, doncs, que en el dret hi ha un principi general, que és primer has de complir i després has de reclamar. Per tant, entenent unes declaracions amb les que no combreguem i pensem que fins i tot no són... haurien d'haver estat més sensibles per part de Foment, on deia de manera rotunda que les persones, que les empreses podien fer recuperar les hores a les persones treballadores que no haguessin pogut assistir. És probable que arrel d'aquestes decisions, doncs, algunes empreses vulguin adoptar, no, o vulguin imposar a les persones treballadores la recuperació d'hores. Com deia, no? En el dret regeix aquest principi, i per tant, doncs, s'haurà de reclamar, però la nostra posició, la nostra perspectiva des d'una interpretació jurídica és que és una situació enquadrable, com dèiem, dins d'aquest permís retribuït. De tenir en compte, més, que és un permís retribuït únicament un any, per tant, no trobarem cap sentència que s'hagi dictat en aquest sentit. Val? Els tempos judicials, evidentment, són els que són. No s'ha trobat encara, no existeix cap pronunciament judicial de cap jutjat on hagi valorat si una situació similar quedava enquadrada o no quedava enquadrada dins del permís retribuït. Però, tot i així, la interpretació que li donem, i en pensem que és l'única interpretació possible, no tenint en compte la literalitat de la pròpia llei, tenint en compte les circumstàncies. I, home, doncs que dels drets ha de fer una interpretació que no sigui restrictiva és aquesta. Les persones tenen dret a gaudir d'aquest permís retribuït si no poden assistir a la feina per culpa de la suspensió del servei de Renfe.
Nacho, avui escoltava jo a diversos sindicats que deien que arran de les afectacions de mobilitat derivades de la Dana, que has fet ressò fa un moment, es van afegir alguns supòsits a l'Estatut dels Treballadors, però els sindicats asseguren que encara queden suposats que no estan del tot ben coberts, com ara aquesta homogenització a l'hora de recuperar hores o compensar els dies de teletreball. Podem dir que no està ben tancat, això, eh?
A veure, és difícil, jo crec que quan un redacta una llei és difícil pensar en tots els supòsits, no? Que es poden arribar a produir. Si volem trobar a la llei una previsió específica d'un permís retribuït en el cas de que suspengui un servei de Rodalia, serà materialment impossible. Val? Per això dic que crec que s'han de fer interpretacions no restrictives, malgrat que no es digui específicament la suspensió del servei de Rodalies, és una decisió d'una autoritat competent, és una decisió que afecta la mobilitat, que prohibeix, de fet, no? O que elimina la possibilitat aquesta de mobilitat, i això ha provocat que la gent no pogués assistir a la feina. Per tant, sota el nostre criteri, sí o sí, ha d'encabir-se, no? Sí o sí ha d'encabir-se aquesta situació específica dins d'aquesta previsió normativa. Dic, malgrat que no faci una específica referència a la suspensió d'un servei de Renfe.
Entenc. Sobretot, importantíssim, Nacho, en cas d'absència, sempre justificada.
Sí, exacte. Sempre s'ha d'intentar o sempre s'ha de justificar l'absència.
Perfecte. I si els treballadors tenen problemes, no hem de dubtar posar-nos al servei dels serveis jurídics, no? Que es posaran a treballar perquè l'Estatut està clar, digui el que digui Foment, no?
Efectivament, jo crec que en aquells centres de treball on existeixi representació dels treballadors, on hi hagi comitè d'empresa, crec que totes aquestes reclamacions s'han de vehicular a través de l'òrgan corresponent, no? A través del comitè d'empresa, perquè tindrà una afectació no individual, sinó probablement tindrà una afectació col·lectiva en el centre de treball, és a dir, que ha afectat a més d'una persona, i en aquells llocs on no existeixi doncs, aquesta representació sindical, doncs, que es posin en mans d'algun servei jurídic perquè puguin assessorar-los en aquests termes.
Estic convençuda avui pensar que els empresaris, davant aquesta causa de força major, doncs siguin conscients de que la gent no és que arriba tard per gust ni que no vol venir perquè no vol venir a treballar, sinó que és una causa de força major. No ens hem trobat mai o quasi bé mai amb aquesta situació i ara se'ns ha plantejat i ara ens trobem aquest problema i sobretot el patiment que té la gent, Nacho, entre les que m'incloc, no? Del fet de dir, és que no llego, és que no arribo, què em diran, què em deixaran de dir, no? Tenim una mica la por.
Evidentment, i el que no podem fer és fer recaure sobre les esquenes de les persones treballadores aquesta responsabilitat. O sigui, és una responsabilitat que està derivada per part de l'administració i és una responsabilitat que no es pot fer recaure sobre les persones treballadores. Per tant, si la responsabilitat l'ha d'assumir l'empresa, que l'assumeixi l'empresa, que sigui l'empresa, en aquest cas, qui pugui fer la reclamació corresponent a l'administració.
Estarem molt pendents de què passa finalment, si demà hi ha servei normal de Rodalies o no, si continua aquesta, diuen alguns, vaga encoberta, però bueno, estarem molt pendents i t'agraeixo, Nacho Parra, advocat laboralista del col·lectiu Ronda, que ens hagis atès. Gràcies i bona tarda, Nacho.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
L'absentisme laboral es va disparar. Cada cop hi ha més, cada cop augmenta. I quines són les motivacions? Bé, segurament el marc, i si mires, segurament és ràpid veure com hi ha pics de que l'absentisme laboral entra dins una certa lògica. Parlem de grips, parlem de malalties, parlem d'un augment de depressions, parlem d'un augment de moltes històries que fan que tot això sigui com és. Però per què? Perquè ara sí i abans no. És una cosa perquè això cada cop va més a un augment. Aquesta és la dada. Aquesta és la dada i suposo que parlar sobre tot això, perquè té molts fronts oberts, és força interessant. I per això parlem i li preguntem tot això a l'Eva Perea, perquè ens doni la seva opinió. Eva Perea és professora d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliba Ceu. Eva, bon dia, benvinguda, buenos días.
Hola, buen día. Muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros, Eva. Oye, pero ¿qué... ¿cómo debemos interpretar o cómo se debe leer este aumento de cifras de absentismo laboral en España?
Sí, bueno, es un tema, es verdad, muy, muy interesante y, como decías, con muchos frentes abiertos. Mira, por darte un dato, en el año 2000 el absentismo en España era alrededor del 4%. Ahora, finales de 2024-2025, ha llegado al 8%. Incluso en algunas autonomías hasta el 9, incluso 10%. O sea que realmente se ha duplicado el absentismo laboral.
¿Y qué motivos hay detrás de todo eso?
Pues motivos. Es un tema complicado, pero primero, ha aumentado mucho el tema de la salud mental, la preocupación por la salud mental y la ansiedad, depresiones... estrés han aumentado mucho. Eso es un motivo. Pero otro motivo que es muy... es curioso.
Sí.
En las sociedades más desarrolladas, más avanzadas, más ricas, hay mayor absentismo laboral, en general, siempre. ¿Por qué? Porque el trabajador siente que está más cubierto, o sea, no se queda sin sueldo cuando está de baja, tiene una cobertura muy amplia, hasta el 100% a veces... Y no tiene esa sensación de precariedad que se va a quedar sin empleo si falta el trabajo. Ajá. Y además desde el COVID hay una mayor conciencia del autocuidado, del cuidarse, de estar bien de salud, y esto hace que se tenga como más en cuenta, y antes igual era más la mentalidad de, bueno, estoy fatal, pero voy a trabajar, y ahora hay más la mentalidad de estoy mal, me quedo en casa, no contagio a los demás, etcétera.
Claro, o sea, digamos que la protección sí. Hace que este absentismo suba, con razón en este caso, ¿no? Porque se prioriza el bienestar del trabajador en este caso, evidente, sí. Como debe ser.
Sí, o sea, en realidad el absentismo abusivo, si hablamos de eso, sí que existe.
Claro, pero este es el segundo paso. Ahora hablamos del justificado. En este caso vivimos sí. en el primer mundo y si tienes una gripe para que no contagie a los demás y que sea peor, pues pillas la baja. Básicamente sería sí. eso. Luego hablamos del abusivo, porque también existe.
El abusivo también existe, es cierto, y negarlo sería absurdo y un poco tonto, ¿no? Pero es verdad también que es importante decir que la mayoría no abusa. O sea, la mayor parte de las personas son responsables y acuden a su trabajo cuando están bien y ya está. Pero sí que existe, es verdad, una minoría que puede llegar a abusar en ciertos momentos. Eso es cierto, ¿no? Entonces, yo no sé, pero las empresas tienen mucho papel que hacer allí. Entonces, no sé si te interesa que explique igual.
Sí,
a lo
por
mejor
supuesto,
un poco.
Por supuesto.
Claro. La empresa, que al final es la perjudicada por ese absentismo, aunque también el propio trabajador está perjudicado por el absentismo, pero las empresas pueden hacer como tres tipos de medidas, ¿no? Un poco prevención, ajá, prevención de salud mental, tener espacios agradables de trabajo, incluso tener un gimnasio que cada vez más empresas tienen que ser empresas grandes, obviamente. Uh-huh. Pero luego, pues, hacer talleres de gestión del estrés, apoyo psicológico, cada vez más lo hacen también. Prevención de contagios, vacunaciones, reconocimientos médicos, etcétera. O sea, un bloque muy grande de prevención.
De acuerdo.
También habría otro bloque muy importante de motivación, o sea, motivar a los trabajadores para que no falten, con flexibilidad laboral, teletrabajo, horarios flexibles, conciliación familiar. Todo esto haría que las personas falten muchísimo menos a trabajar.
Luego hay un qué, Eva, que me gustaría comentar contigo. Y es uno de esos términos que es poco conocido, pero cuando lo explique enseguida cae. Es el presentismo, que es estar en el trabajo, pero sin hacer nada. O sea, sin hacer lo que te toca. Sería una forma de absentismo en este caso, ¿no?
Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Lo de la silla caliente.
Exacto,
¿no? O sea, estar por estar.
Soy una percha más de la empresa.
Sí, esto ocurre mucho, esto sí que está muy ligado a la cultura empresarial, ¿no? Y es verdad que España tiene uno de los índices de productividad más bajos de Europa, y es mucho por eso, por la sensación que ha habido, que yo creo que cada vez menos, ¿eh? Y los jóvenes tienen mucho menos esta mentalidad de estar ahí para que tu jefe te vea que llegas el primero y te vas el último.
Exacto, eso es.
Y sí. Pero esto yo creo que entre los jóvenes ya no existe. Y con después de COVID, con todo el tema del teletrabajo, yo creo que esa mentalidad está bajando, aunque existe todavía, pero creo que va a menos.
Entonces, entiendo, para hacer un poco de conclusión, que una actividad, o sea, una actividad más, una situación más proactiva de la empresa para intentar prevenir todo lo que estabas comentando, los estrés y demás, con unos ambientes de trabajo adecuados, ayudarían a bajar este absentismo laboral, el justificado en este caso.
Sí, sí, el justificado. Estamos hablando del justificado. Sí, también es cierto que, por ejemplo, dar charlas de ¿cuáles son las consecuencias de que tú faltes al trabajo? Por ejemplo, ¿no? Esta es una de las medidas que parece tonta, pero decir, tú faltas al trabajo y estás perjudicando a la empresa, a la productividad, a la organización, pero también a tus compañeros. Y el coste es tal. Entonces, decirlo muy claramente, ¿no? La transparencia normalmente ayuda.
Pero vaya presión, luego, si tienes una gripe, ¿qué vas a hacer? No,
totalmente. Si tienes una gripe, lo que debes hacer es quedarte en casa.
Claro, claro.
Me refiero a esas faltas que a veces se podrían evitar.
De acuerdo, entiendo.
Ese porcentaje que queda ahí, que ha aumentado tanto, que a lo mejor dices, bueno, esto se podría disminuir con muchísima más motivación, prevención y bueno, pues ser transparentes y explicar bien cuáles son las consecuencias de las faltas. Es verdad que en las empresas grandes las personas faltan más, porque como no son tan conscientes del efecto de su falta. En una empresa pequeña, si fallas, dejas a tus compañeros como en un grave problema, ¿no?
¿Pero tú crees, Eva, que se está por la labor? Vamos, porque no, iba a hacer una pregunta casi que me vas a decir que no, porque iba a decirte si las cifras van a mejorar. Pero claro, si desde el 2000 hasta ahora ha subido de un 4% a un 9%, pues no sé si esto va a ser así.
Pues no sé, pero por ejemplo ayer, hoy estamos haciendo esta entrevista. Ayer Pimex sacó un informe demoledor de Cataluña, ¿no? En Cataluña, cifras de absentismo.
Sí, sí.
Entonces yo creo que sí es posible que ahora se tome conciencia, porque llega un momento que es un poco insostenible para las empresas y a lo mejor se tomen medidas. Es verdad que el sistema sanitario está totalmente colapsado y yo creo que por ahí sí que se tomarán medidas, porque como estamos colapsando toda la atención primaria, pero muchas veces no por la enfermedad, sino por la baja, pues seguramente sí, habrá que hacer algo. Entonces yo tengo esperanza y confianza en que se podrá empezar a hacer cosas.
Es una cosa súper rara, porque realmente a veces cuando pienso en absentismo no sé exactamente en dónde colocarme. Porque claro, yo siempre interpreto que cuando una persona falta al trabajo es porque o está enferma o tiene un permiso por matrimonio o porque es una causa de fuerza mayor, que para eso están los derechos de los trabajadores. El problema yo lo veo en el absentismo no justificado o la silla caliente o ese tipo de situaciones, ¿no?
Sí, sí, es que hay un cierto absentismo que siempre va a ser estructural y que es lógico, y además es que el trabajador tiene derecho a enfermarse, por ejemplo, ¿no?
Excepto si eres autónomo. Los autónomos no tienen derecho a enfermarse, pobrecitos míos.
Y no se enferman, ¿eh?
Y no se enferman, pobrecitos.
Pero sí que es verdad que hay mucha parte de trabajo de la empresa de motivación y de prevención. O sea, yo creo que hay un amplio margen donde se podría mejorar muchísimo. Y yo creo que las empresas lo saben y los jóvenes lo van a exigir, con lo cual las empresas lo van a tener que hacer.
Pues Eva Perea, profesora de Economía y Empresa de la Universidad Amador Ibaceo, oye, muchísimas gracias por esta charla, muy amable.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, muy amable.
I fins aquí el programa d'avui. Demà continuarem repassant l'actualitat del que ha sigut aquesta setmana. Una setmana dura per tots. Ara us deixem amb Agro Popular i nosaltres tornem demà diumenge. Que tingueu un bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.